Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb el periodista Antonio Baños, l'empresari i emprenedor Alejandro López Fonta, l'advocada Glòria Freixa i el vicedirector de La Vanguardia, Jordi Juan, Alon Lapoll, Pere Mas.
Ara tot l'equip que avui ens acompanya de tertulians, que avui els hi demanaré, normalment els hi demano brevetat. Avui brevetat al cubo, perquè si no hi cabrem tots, perquè a més avui he de dir que cap a les 10 del matí s'haurà en aquest estudi, per mi, un dels grans mestres del periodisme, que es diu Ramon Besa.
Home, d'en Peus.
I amb el Ramon avui parlarem, perquè demà passat el nomenen doctor honoris causa per la Universitat de Vic, i m'agradarà molt parlar amb ell i com ho veu tot, perquè ell diu, jo no entenc res de política, jo no entenc res. Però avui, efectivament...
Però ens podem quedar, no?
Oh, i tant, que us podeu quedar. Si ell vol, perquè és el que manarà avui.
Sí, jo crec que voldrà.
Jo espero que sí. Hola, Toni Aire, bon dia.
Bon dia, mític.
Hola, Bernat, adéu. Què tal? Bon dia. Déu-vos guard. Iñaki Llacuria. Hola, Rocío Martínez Sampere. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I bons dies, don Anton Losada.
Don Jordi, bons dies.
Bons dies. Hi ha arribat... Sí. Ai, Pere Mas, perdona. Bon dia, m'alegria, Pere.
Home, pensava que ja t'havies mullat de mi.
Perdona, és que com normalment fas tard darrerament...
Oh! Greus acusacions, eh? Calma. Mira, agafaré la baixa per motius mèdics i també de les crosses de regal.
Però si ja no vas amb crosses, no diguis mentides.
Oh! Però, bueno, però escolta...
Ara estarà pupes durant setmanes.
Pere, per tot arreu,
La
venjança és un plat que es menja fred, Basté, vull dir que...
Hem començat bé. El Bernat Déu trepitjant el Pere Mas, la Rocío trepitjant el Pere Mas trepitjant el Toni Ari, el Toni Ari el Pere Mas, això és típic dels dimarts. Els únics que es porten bé de moment, Anton Losada, Iñaki Llacuria. D'aquí uns moments...
Gente de orden.
I mando.
D'aquí uns moments, Ada Colau, ja ha arribat a la ràdio, seu aquí al Món RQ. Un moment.
El perquè de tot plegat.
6 minuts i les 9. Alcaldessa Colau, bon dia.
Molt bon dia.
Dissabte contrastava la cara que va fer quan va ser reelegida alcaldessa amb la que feia 4 anys abans quan va ser elegida, i eren molt diferents. És un error de percepció meva o realment ho sentia així, vostè?
Ho sentia i crec que també ho vaig expressar, no? Crec que també el meu discurs d'investidura va ser molt, molt honest en aquest sentit i molt clar. De fet, vaig dir directament que no era un dia exactament feliç, encara que per mi era un honor ser l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona 4 anys més, per molts motius, perquè hi havia moltes situacions d'excepcionalitat en aquella investidura que s'acumulaven, no? Realment donava una mica la sensació també que de totes les coses tan brutals que han viscut en aquests 4 anys, moltes d'elles simbòlicament estaven molt presents en el Saló de 100, 4 anys després en aquella investidura, no? De tota la complexitat, uns resultats electorals molt fragmentats i molt difícils d'arribar a una investidura, crec que mai havia costat tant arribar a la investidura i saber qui seria l'alcalde o l'alcaldessa fins al darrer moment a Barcelona. Evidentment, la presència de Quim Forn com a pres polític era una de les coses més colpidores, no? I la família, i vull dir que hi havia molta emocionalitat i molts sentiments contradictoris, i tot això es va expressar en aquella investidura, i la plaça cridant, i bueno, moltes coses que estaven passant allà, i ja crec que no s'han d'amagar, vull dir que fer política també és enfrontar aquesta complexitat i honestament i humilment pensar com pots ajudar, no?, a que aquesta situació millori.
No va ser un dia feliç, per tant, per l'alcaldessa?
Jo ho vaig dir, hi havia sentiments contradictoris, jo crec que vaig fer el que havia de fer, i la meva organització també, a més crec que vam fer un procés exemplarment democràtic i transparent, o sigui, vam debatre moltíssim fins a l'extremitat, vam intentar fer allò que pensàvem que havíem de fer fins al darrer moment, que nosaltres no hem deixat de dir, no?, que la nostra aposta era un tripartit, creiem que els resultats, la millor proposta de govern que hagués pogut sortir fruit dels resultats eren els 28 regidors i regidores que sumàvem Esquerra Republicana, Partit Socialista i nosaltres, 10 amb Esquerra, 10 nostres i 8 del PSC, forces d'esquerres, amb diferències, però que ja hi ha tradició de governs d'esquerres a la ciutat de Barcelona, que aquesta és clarament una ciutat progressista i que hagués donat una majoria molt sòlida, molt àmplia, molt transversal per aprovar polítiques, no?, de forma àgil i decidida i per posar la ciutat en marxa i també per començar a treballar la superació de la política de blocs sense amagar les diferències, evidentment.
Però en tot cas,
la primera tristor és que nosaltres fins al darrer moment vam estar intentant aquest tripartit que pensàvem que era la millor opció, la nostra primera opció, i no ens en vam sortir.
Però en aquesta tristor que comentava, què és el pitjor que li va saber el dissabte? El pitjor?
És difícil fer una jerarquia, perquè crec que era, vull dir, que la dificultat amb la que arribàvem a la investidura de les tres setmanes anteriors havien estat dures, no?, a tots els nivells, amb llenguatges també molt durs, d'acusacions, d'ultimàtums, de... Sí, arribàvem ja amb...
WhatsApps molt durs, a part d'aquí?
No, WhatsApps no, dic.
Ah, dic, WhatsApp, perdó.
No, ultimàtums, acusacions, etc.
Acusacions de què?
No, doncs, per exemple, amb el senyor Maragall, de veritat, vull dir, jo crec que ho vam intentar, però la relació no va ser fàcil, jo crec que va ser visible per tothom, no? I que
la nit electoral... S'ha deteriorat la relació amb el senyor Maragall?
A veure, no en teníem gaire, vull dir que parlar de deteriorar no seria potser la
forma.
No
és bona.
Jo ho vull dir en positiu, és millorable, i jo vull que ens esforcem per millorar-la, però és veritat que ens coneixíem molt poc i que la nit electoral el senyor Maragall doncs sí que va ser... la campanya electoral ja va tenir comentaris durs, diguem-ne, però bueno, és campanya electoral, no? En tot cas, la nit electoral sí que el senyor Maragall es va veure guanyador, evidentment, per vots ho era, encara que per molt poca diferència, no? Per molts pocs milers de vots.
També es va veure perdedora, no?, aquella nit a la Colau, perquè la cara...
Jo vaig reconèixer els resultats.
Però,
per exemple,
va passar una cosa molt curiosa, que és que la nit donaven per fet tothom, jo crec, eh? Sí. Tothom, que Ernest Maragall seria l'alcalde de Barcelona. I l'endemà, aquí, el Xavier Fina va dir una cosa que jo, escolta, ningú ha pensat que aritmèticament això podria acabar de sumar.
Però també és que jo crec que han passat moltes coses aquí.
Però de Colau, aquella nit va fer aquella suma o no?
Ada Colau, aquella mateixa nit ho vaig dir, jo reconec els resultats i Esquerra Republicana encara per molt poc ha guanyat i per tant vaig ser la primera que vaig trucar al senyor Maragall abans de comparèixer per felicitar-lo i ho vaig dir públicament perquè crec que és el primer que s'ha de fer sempre, reconèixer els resultats.
Però aquella nit vas veure l'alcaldessa?
No, aquella nit el que vaig dir és el mateix que li acabo de dir ara, hi ha una gran majoria d'esquerres i aquesta és una ciutat d'esquerres i nosaltres ens hem de posar a disposició de facilitar que aquesta majoria d'esquerres pugui governar la ciutat. Això és el que vaig veure, clar. No vaig pensar en absolut en ser alcaldessa o no ser alcaldessa. Vaig pensar que el que clarament hi havia era una gran majoria d'esquerres i que nosaltres havíem d'afavorir això. I això ho vaig dir la mateixa nit electoral. Després ja, doncs efectivament, però en aquella nit és el que li estava dient el senyor Maragall, no?, quan em preguntava per la relació, que gairebé no n'hem tingut fins ara, doncs aquella nit el senyor Maragall, ell sí que es va veure clarament alcalde, encara que la diferència de vots fos tan petita i tinguéssim el mateix nombre de regidors, i clarament va fer una interpretació, diguem-ne, independentista, no?, dient que ell treballaria sobretot perquè Barcelona fos capital de la República i va dir clarament que prioritzaria un acord amb Junts per Catalunya i d'alguna manera nosaltres doncs, com a complement, no?, I això és el que va manifestar el senyor Maragall, cosa que crec que molts ens va decebre perquè ens hagués agradat sentir una altra cosa. En tot cas...
Pot ser que perdés l'alcaldia en aquell discurs?
No sé, no m'agradaria ser tan categòrica, la veritat. No vull ser tan categòrica. Jo crec que ens va decebre, alguna gent ens va decebre. Sincerament, aquell discurs, crec que pels resultats hagués estat bé que fes un discurs més ampli, més transversal, precisament, no? Si volia ser l'alcalde, crec que hagués estat intel·ligent fer un discurs més ampli i parlar més de ciutat, també, crec que hagués estat encertat. En tot cas, és legítim. Jo tampoc vull qüestionar el discurs del senyor Maragall perquè ell fa el discurs que vol, faltaria més, no? No... El que sí que crec és que no és el discurs que molts haurien volgut sentir, no? I insisteixo, jo des del primer moment nosaltres vam dir busquem aquest acord d'esquerres que creiem que seria el que recolliria més àmpliament un resultat del que ha votat la ciutadania, no? I el senyor Maragall no estava aquí, però quan després va veure que podien haver-hi altres majories possibles, doncs llavors va canviar el discurs. I sí que va dir llavors que volia fer un pacte amb nosaltres al cap de 2-3 dies, però ho va dir sempre molt des de l'acusació, no? Heu de pactar amb mi, no? Com un imperatiu, diguem-ne.
Aquest partit d'esquerres no s'ha fet per culpa de qui?
He de dir que aquí sempre han estat vetos creuats, que hi ha hagut a vegades més intensitats en unes expressions o en unes altres, però sempre ha estat tant el Partit Socialista com Esquerra Republicana que tots dos ens han manifestat que amb nosaltres sí volíem fer un acord, però entre ells no volíem fer un acord de govern.
Per tant, revuelto garantia de pescadores, no?
No sé si dir-ho així, no, jo crec que no és una garància que no es pugui fer aquest acord tripartit, quan, insisteixo, s'ha pogut fer a molts altres municipis de Catalunya, això m'agradaria remarcar-ho, no?, perquè s'han produït molts acords entre Esquerra Republicana i Partit Socialista, i per exemple això, no?, sentir el senyor Maragall, que totes aquestes setmanes m'ha dit si vol parlar amb mi no parli amb el PSC perquè són els carcellers i vostè ha de triar entre els carcellers i les víctimes, i no li he sentit dir res sobre les desenes i desenes d'acords que ha fet Esquerra Republicana amb el Partit Socialista a tota Catalunya. Llavors, aquest doble discurs a mi és de les coses que més em costa. Jo crec que tothom pot tenir una posició legítima, la pot canviar, la pot explicar, pot assumir contradiccions, com és el nostre cas, que des del primer moment hem estat honestos i hem dit aquesta no era la nostra primera opció, no és el nostre escenari ideal. Però dit això, crec que el que no és bo és un doble discurs. Jo crec que no pot ser que Esquerra Republicana pugui pactar normalment, i me n'alegro, amb el Partit Socialista i amb nosaltres, a tot el territori, i en canvi a Barcelona era inconcebible, impossible, i era alta traïció, i era pactar amb els carcellers i pràcticament tornar-nos nosaltres carcellers, dir-nos a nosaltres que ens estem tornant carcellers, sincerament. O sigui, després de tots aquests anys, on mai, mai hem fet aprendre la nostra posició democràtica de denúncia de la repressió, de cap negociació de partit ni de pactes de cap mena, perquè sempre hem estat allà denunciant la repressió i buscant solucions per la desjudicialització, que hem estat l'administració catalana que més ha personat contra les càrregues de l'1 d'octubre, que hem aconseguit la imputació de desenes de policies nacionals. Avui mateix hi ha una gran notícia, que és que després compareixerà el Marc Serra, el nou regidor que agafa el testimoni perquè va treballar amb el Jaume Asens tota aquesta tasca i la continuarà ell. I ell posarà veu d'aquí una estona i avui aconseguim que vingui un secretari d'Estat a tenir que declarar precisament on nosaltres acusem, juntament amb entitats de drets humans, perquè no queden impunes. Hem aconseguit que no s'arxivin aquestes causes. Vull dir que hem demostrat amb moltes actuacions la nostra fermesa amb aquest tema.
Distingim alcaldessa al so del soroll. Qui li ha dit carcellera?
El senyor Maragall.
Directament?
Bueno, ho ha dit moltes vegades, que si jo triava acordar amb el Partit Socialista o volia seguir parlant amb el Partit Socialista, estava triant els carcellers. Això m'ho ha dit moltes vegades el senyor Maragall. Jo, sincerament, crec que, a part de que això no reflexa la realitat, però crec que no ens ajuda a ningú a la política que necessitem, sincerament. Crec que hem de tenir una serenor i jo entenc que pugui haver gent que en una situació de repressió de presos polítics, de famílies que estan patint, que hi ha gent que estigui patint molt, però precisament qui assumeix posicions de govern i qui aspira a tenir posicions de govern, si alguna cosa hem de tenir en un moment com aquest, és, evidentment, fermesa democràtica i principis clars, però també serenor. Serenor i ser capaços de tendir ponts i de veure com superem aquesta situació, no com ens quedem aquí totalment encallats en els blocs, amb acusacions mútues, amb bloquejos, perquè amb això no resoldrem res.
El problema dels blocs és l'aparició d'una persona sí. Que aquí no ha aparegut encara, que es diu Manuel Valls.
Exacte.
Jo, com suposo que tindrà la pregunta preparada des de casa, entre altres coses, perquè li tiraré 48 segons d'una entrevista que va fer amb el Ferran Casas al Nació Digital, de la campanya electoral.
Molt bé.
Arribat el cas, vostè acceptaria els seus vots per ser alcaldessa i barrar el pas a un alcalde independentista?
Com? No.
Ja, si vostè no guanya les eleccions, sí. Que puguin votar Valls i Collboni per impedir, per exemple, que Maragall sigui alcalde.
Jo em presento per guanyar les eleccions amb més suport que mai i crec que guanyaré les eleccions. I el que no em prestaria mai és a operacions estranyes per treure o posar gent, i encara menys amb una clau com la que m'està dient d'Aliança de Ciutadans i el Partit Socialista, quan estic dient que jo vull liderar un govern progressista amb forces progressistes. No faré aliances amb forces de dretes, com clarament és el Ciutadans del senyor Vall. Jo no faré cap acord de govern ni de nomenament amb el senyor Valls.
Ni acord de govern ni de nomenaments.
Sí. No, i evidentment, o sigui, el primer que em reafirmo, i a més ho he explicat aquests dies, jo mai m'hagués imaginat realment un bon periodista el Ferran Casas.
Sí,
jo no m'hagués imaginat mai aquest escenari, de veritat no me l'havia imaginat. I...
Per tant, va mentir Ada Colau?
No, jo no vaig mentir. Primer, vaig dir que no m'ho imaginava, i realment no m'ho imaginava, i quan després ens hem trobat en aquesta situació, jo no he fet cap acord, i ho vull dir amb tota la contundència, no he fet cap acord, ni tan sols cap conversa amb el senyor Valls, ni evidentment per cap acord de govern, ni tampoc per la investidura. Jo no he fet cap acord. No l'he fet. El que tampoc és de rebut és que jo hagi de renunciar al que jo he vingut a fer a la política, que és governar per transformar la ciutat, per fer-la més justa i per millorar la vida dels ciutadans, que jo hagi de renunciar al meu objectiu legítim, que és presentar-me una investidura per poder governar, perquè per això m'he presentat a les eleccions. Si volgués fer política d'una altra manera m'hagués quedat a l'activisme. Jo m'he presentat per governar, i trec els mateixos nombres de regidors que la força més votada, Esquerra Republicana, 10 regidors, i per tant tinc tot el dret a presentar-me a la investidura. No? A més, Esquerra Republicana presentava un possible acord de govern amb Junts per Catalunya, que sumaven 15 regidors i regidores. El possible acord de govern, que finalment nosaltres hem tirat endavant, després de molts dubtes, però, i de treballar-ho molt, però finalment l'acord de govern que tirem amb el Partit Socialista suma més, suma 18 regidors i regidores. Però nosaltres només hem parlat amb el Partit Socialista. No hem acordat res amb el senyor Valls, no ha condicionat en res la nostra postura política, ni ho farà en el futur.
Però per tant, en cap cas parlava de... Ell parlava, sí. No hi ha hagut... deia, no hi haurà acord de govern ni acord de nomenament.
I jo no he fet cap acord amb el senyor Valls.
Ja,
ho dic amb rotunditat. Jo no he fet cap acord amb el senyor Valls.
L'embruteix el fet de que el senyor Valls hagi estat qui l'hagi fet alcaldessa?
No m'agrada. És que ho he dit molt clarament, no? He dit,
I si no,
no,
no m'agrada. Si no li agrada, per què ho ha fet?
Perquè jo he vingut aquí a governar fins i tot assumint contradiccions. És a dir, la política institucional no és la
política... Per tant, assumeix que ha fet una contradicció?
Ui, ho he dit obertament, ho vaig dir en el mateix discurs d'investidura, em sembla. Nosaltres hem debatut molt internament aquest escenari que, sincerament, nosaltres no l'havíem previst i no era el que buscàvem, i que fins al darrer moment, insisteixo, hem intentat un govern amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista, i quan han persistit en els vetos creuats, havíem d'optar. Un acord que ens havia fet com a segon plat Esquerra Republicana, perquè en un primer moment no ens volia proposar això, però que quan va veure que hi havia una investidura alternativa, llavors sí, ens va proposar un govern com a mitges, no? Però amb l'alcaldia d'Ernest Maragall durant 4 anys...
Havies acceptat 2 i 2?
No s'ha plantejat mai, o sigui, però, no ens ho han proposat.
Però personalment...
Ho haguéssim considerat, i li vull dir també una cosa. A mi m'hagués encantat que Esquerra Republicana consultés a les seves bases sobre la nostra proposta de tripartit, cosa que no ha succeït. En canvi, em sap molt greu després que Esquerra Republicana que ens critiqui que siguem l'única força que fa una consulta amb tanta honestedat que, malgrat que fem un gran debat intern i la nostra organització, en els seus òrgans de direcció, en aquest cas la coordinadora de Barcelona en Comú, de forma totalment legítima, arriba a la conclusió que, malgrat les contradiccions, que són uns vots que no hem anat a buscar els del senyor Valls ni hem acordat res amb ell, però que fan possible tenir l'alcaldia 4 anys més, i tothom que coneix els ajuntaments sap que l'alcaldia és una cosa rellevant, perquè l'alcaldia no només té una força simbòlica de representació de la ciutat, té realment una capacitat de marcar les prioritats i té una força executiva de que aquelles prioritats realment s'executin. I per tant, l'alcaldia...
Però el tema són, alcaldessa, quins són els límits d'aquestes contradiccions?
A veure...
On estan els límits? En qui sí, en qui no...
Jo insisteixo, crec que cadascú ha de ser coherent amb per què s'ha presentat a les eleccions. Nosaltres ens hem presentat per fer polítiques valentes que hem començat en un primer mandat, que necessiten un segon mandat per consolidar-se i per millorar la vida de la gent de la ciutat de Barcelona. I nosaltres hem fet un acord amb el Partit Socialista, en cap cas amb el senyor Valls, que significa que no hem de renunciar a cap dels nostres principis ni de les propostes programàtiques. Perquè, evidentment, si t'haguessis de trair a tu mateix canviant el teu programa de ciutat, llavors, aquí entenc que la contradicció seria ja
llavors,
massa difícil d'assumir.
Des del seu
no?
punt de vista, sí. Va ser llest Manuel Valls?
Bueno, doncs no sé què dir-li, perquè crec que encara hem de veure... El senyor Valls, jo crec que ha fet un anàlisi ràpid, no?, de que va treure un mal resultat, efectivament, perquè ell venia, doncs, amb pretensions de fins i tot guanyar, i va treure un mal resultat. Després crec que, conforme ha anat passant el temps de la campanya, tots hem vist la seva incomoditat amb una cosa que alguns sabien, però que s'ha anat veient cada cop amb més claredat, que és que Ciutadans s'apropava a l'extrema dreta amb molta facilitat, fins al punt de que normalitzava els pactes amb l'extrema dreta, no? Que això ja són paraules grosses, i això ha arribat finalment a aquest trencament. En tot cas, jo de tot això ni n'he participat ni és el meu problema, és el problema del senyor Valls.
Ho dic perquè aquest gest, el que fes, trencava l'equidistància, i no dic equidistància com un mal lleig, que moltes vegades s'utilitza la paraula com un mal lleig, l'obligava a mullar-se, és a dir, o vostè amb Valls o vostè fent alcalde a Maragall. Clar, no hi havia terme mig.
Què vol dir equidistància? Jo crec que, insisteixo, nosaltres hem vingut aquí a governar per la gent, i especialment per la gent més vulnerable. Hem fet que en el primer mandat coses que Esquerra Republicana i el Partit Socialista, que porten dècades en posicions de govern tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat, no havien fet. S'han fet perquè nosaltres lideràvem l'alcaldia, com un operador energètic públic que és el més gran de tot l'Estat i que ens permet desconnectar d'Endesa i de l'oligopoli, com posar multes als fons voltors milionàries i fer per primer cop una regulació que obliga a totes les promocions privades a fer habitatge assequible, a perseguir el frau fiscal de grans empreses, empreses, no s'havia fet mai, es perdonaven més de 70 milions d'euros hem recaudat de grans empreses. O sigui, hem demostrat sobradament la nostra llibertat, la nostra independència i què hem vingut a fer aquí. I defensant aquestes polítiques dins de la situació tan complexa que ens han deixat uns resultats electorals que no eren els que volíem, i ho hem reconegut obertament, no eren els que volíem, però amb aquests resultats hem dit de quina és la millor manera que, més enllà de les contradiccions que personal i col·lectivament puguem viure, podem defensar aquestes polítiques que hem vingut a fer. Que hem tingut un primer mandat de moltes dificultats, governant en minoria, i malgrat això hem engegat moltes polítiques importants i hem situat a Barcelona com la ciutat amb més inversió social de tot l'Estat, i com consolidar aquestes polítiques perquè no siguin un accident i perquè es consolidin i ja no tinguin marxa enrere. I hem valorat que tenir l'alcaldia era molt important per fer això. I hem mantingut fins al darrer moment les converses obertes amb Esquerra i amb el Partit Socialista, però perquè
Esquerra
era la nostra opció.
Permeti-me, alcaldessa, a Esquerra ara em diuen que el dissabte, informació del diari El País, Ernest Maragall propone ahora tornar-se 2 anys a l'alcaldia de Barcelona con Ada Colau, i Janet Sanz assegura que la idea de pacto llega tarde i es fruto del nerviosismo. Per tant, sí que va haver-hi una... Esquerra, Janet Sanz, dius
no,
que sí?
No, a nosaltres no ens va arribar en cap moment, eh? No, és l'anunci que va fer quan s'estava acabant ja la consulta. Si recordeu, no, nosaltres, perquè potser no tots els oients han seguit tots els detalls, no? Fins al darrer moment vam plantejar el tripartit, llavors, quan van tenir aquest veto creuat entre Partit Socialista i Esquerra Republicana, nosaltres, amb tota l'honestedat, cosa que no és habitual en els partits polítics, m'agradaria també dir-ho, no? Vam plantejar una consulta, no només amb la proposta que la direcció de Barcelona en Comú pensàvem que era la millor, que era la que ens donava l'alcaldia d'acord amb el Partit Socialista, sinó que igualment a la consulta vam preguntar per la proposta última que ens havia fet abans Esquerra Republicana. I abans de convocar la consulta el dijous, nosaltres ens vam reunir amb Esquerra Republicana i els hi vam dir, el Partit Socialista ens està oferint això, vosaltres voleu anar més enllà, volem que explorem alguna altra fórmula, i ens van dir no. I amb l'última proposta que ens havia fet Esquerra Republicana, normalment un partit, quan consulta les bases, que no és molt habitual en decisions tan importants, però quan consulta directament per allò que proposa la direcció. Nosaltres vam incloure les dues propostes, les que ens feia el PSC i la que ens feia Esquerra Republicana. A mi em va saber molt greu que un cop fèiem aquesta consulta reconeixent les dues propostes com a vàlides, no només una, sinó les dues, a sobre ens vam escoltar el senyor Maragall i Esquerra Republicana criticant-nos amb una grandíssima duresa perquè estàvem fent aquesta consulta. M'hagués encantat, insisteixo, que Esquerra Republicana consultés a les seves bases per la nostra proposta de tripartit. I, en tot cas, aquesta proposta que vostè diu del 2+2 la va insinuar, que ni tan sols la va fer, la va insinuar amb unes declaracions a premsa el senyor Maragall, però a nosaltres no ens la va, ni a mi ni a l'equip negociador no li va fer arribar en cap moment. I ho va fer en les últimes hores de la consulta dient que sobre la nostra consulta estava mal feta, dic sincerament.
És veritat que una campanya electoral es diu moltes coses. Abans ho deia, no, això és campanya electoral, com diem, bueno, la campanya electoral és on es llencen propostes, on es llencen idees, etc. Per exemple, parlàvem de Manuel Valls, això Manuel Valls ho va dir en campanya electoral, això.
Voleu fer fora Colau, voteu Valls.
Sí, és que és evident, amb el senyor Valls tenim un model oposat.
Gràcies i bon dia. Clar, sí, donem aquesta conversa per acabada, és a dir, és que és clar, si podem tornar a repetir.
Voleu fer fora Colau, voteu Valls.
Doncs no és això.
Doncs no ha estat això. No ha estat això, contra tot pronòstic, contra el que s'imaginava el senyor Valls i el que ens imaginàvem tots nosaltres, però efectivament la política també és això. O sigui, quan hi ha uns resultats electorals que són els que són, tothom té la responsabilitat de dir, per defensar les meves idees i el meu projecte amb aquests resultats electorals, quina és la millor proposta que puc fer. També vull dir que això no és nou, eh? Vull dir que això ens ho hem trobat, que sembla ara que s'està fent un debat com si això no hagués passat mai. Això està passant a tot arreu. També m'agradaria, abans he escoltat un moment quan venia cap aquí al vostre inici de programa i parlàveu del cas de Barcelona i de Badalona.
De Badalona.
Però si està ple, tot, o sigui, Tarragona...
Tot arreu, sí, tot arreu.
Esquerra Republicana governa, gràcies a nosaltres, en contra de la llista més votada, que molta diferència, molta més que Barcelona, és la del Partit Socialista.
No, però si li vaig dir Jaume Collboni, la aquesta... resposta és Jaume Collboni, quan li vaig passar el cas de Calella. A Calella governarà una líder independentista en coalició amb un dels 155, ho dic per les pròximes expressions d'ells, és a dir, Junts per Catalunya més el PSC, com a cas. I la resposta de Jaume Collboni és que, bueno, no, és que Barcelona està per sobre de tot.
Doncs no, jo crec que a tot arreu, amb tota la honestedat, hem de pensar en el millor per la ciutat, efectivament, en aquest sentit, no? Hi ha una anàlisi sempre local, les persones importen, hi pot haver una realitat local, però també, efectivament, no hi han d'haver dobles discursos. I insisteixo, i això en política no és nou. Tots recordem, doncs, també les incomoditats que hi han hagut. Jo crec per una cosa que sí que és, en tot cas, hauria de generar més contradiccions, que Esquerra Republicana i la CUP van investir president convergent a una convergència, que li han criticat els casos de corrupció, que li han criticat les retallades, que li han criticat les privatitzacions, que han dit que tenien models totalment oposats i s'han dit coses molt grosses, i el van investir perquè governés un president. Nosaltres aquí estem parlant de que nosaltres teníem dret a optar a la investidura i que si ens votaven uns vots que no havíem anat a buscar, doncs efectivament no era l'escenari ideal, però tampoc teníem per què renunciar al nostre dret legítim a governar per fer les polítiques que hem vingut a fer.
Però amb allò, alcaldessa, que comentava de les contradiccions, jo li pregunto així de clar i contundent, tenint en compte d'on prové,
sí,
de com és i del que pensa. Què diria Ada Colau si Xavier Trias hagués estat alcalde pels vots del PSC amb els de Ciutadans quan vostè va guanyar el 2015?
Sí, sí, sembla inconcebible. Sembla inconcebible. Igual que era impossible d'imaginar la situació en la que estem ara. Jo li dic que jo que em pregunto a mi mateixa, tant a nivell individual com crec col·lectiu, i crec que ho hem fet amb un exercici, insisteixo, d'honestedat i de transparència, perquè hem anat explicant pas a pas com hem fet la reflexió.
I però no m'ha respost, què hagués dit?
És que no li sé dir perquè no em sé posar en la situació. No.
Home,
sé.
És fàcil de posar-se en la situació.
Sí, sí,
és
vostè dir, diu que
Ada Colau, vostè no serà alcaldessa perquè Xavier Trias ha arribat a un acord amb el PSC amb un vot exterior de Ciutadans per poder ser alcalde.
Sí, sí, doncs ho hagués lamentat i hagués dit que criticat. Jo preferia, clar, jo hauria criticat i hauria dit que preferia un altre govern i un altre acord, evidentment. Però també seria legítim, no? Vull dir que
sí, legítim o sigui,
tots fem acords complint amb les regles del joc. Insisteixo, en aquest cas, estem parlant de que hem tret els mateixos regidors i regidores que la força més votada, que té una diferència només de pocs milers de vots. I la llei electoral actual, les regles del joc actual, el que diuen és que, primer, qui és capaç de reunir una majoria absoluta suficient per ser alcalde o alcaldessa. Si ningú pot reunir aquesta majoria absoluta, que ara de fa un temps ja cada cop és més difícil per la fragmentació electoral, però la primera opció és qui reuneix el màxim de suports, qui reuneix una majoria absoluta. I en cas de que no hi sigui, llavors queda la força més votada. No? En canvi, aquí, per una diferència de molts pocs milers de vots, alguns van donar per suposat que la força més votada immediatament tenia l'alcaldia. Bueno, doncs potser aquí va haver-hi precipitació. En tot cas, jo li dic que per sobre de totes aquestes contradiccions, consideracions, que poden generar molt de soroll, que uns agradaran més, altres agradaran menys, jo quina és l'última pregunta que em faig? No? I em miro al mirall i em dic, jo quina és l'última pregunta que em faig amb tota aquesta complexitat, amb uns vots de Valls que no m'hagués imaginat mai, que no m'agraden, que no els he anat a buscar, però que estan allà. Quina és l'última pregunta? Com puc fer millor, amb més força, el que he vingut a fer aquí? Jo no he vingut aquí a quedar-me. Segurament aquest serà el meu últim mandat. O sigui, jo he vingut aquí...
Segur?
No, a veure, no puc dir categòricament, però estic pràcticament segura, sincerament.
O sigui,
jo no, perquè no he vingut a allargar-me a la institució, perquè jo he estat treballant tota la meva vida, he fet mil feines diferents, i he vingut aquí a fer una experiència determinada. Hem fet 4 anys, sincerament, amb totes les dificultats, crec que hem fet coses que ens deien que eren impossibles. I què és el que hem vingut a fer nosaltres aquí? Aquestes polítiques valentes que s'han convertit en referent internacional i que han tingut reconeixements arreu del món i que necessiten 4 anys més per consolidar-se. Aleshores, això és l'última pregunta que em faig. Més enllà de la meva comoditat personal, més enllà de les contradiccions. Finalment, nosaltres hem vingut aquí no per ser testimonials, no per mantenir-nos purs intactes, sinó per fer les polítiques que hem vingut a fer en benefici de la gent i especialment de la que pateix més.
Ara...
I per fer això, crec que optar l'alcaldia és el que ens dona més força per consolidar aquestes polítiques 4 anys
Mira,
més.
Amb una informació del 28 de maig del 2015, el periòdico Colau denuncia maniobres de Trias per impedir que sigui alcaldessa. El dirigent de Barcelona en Comú adverteix que seria un frau si les forces polítiques s'aliaren contra la força més votada. Canvia els noms i és 2019, això, eh?
Sí, teníem més diferència en aquest cas. Jo tenia 11 regidors i regidores i en Convergència, bueno, sí, Convergència en aquest moment eren 10. Però sí, sí, li dic, la realitat és que ha anat evolucionant la política, que cada cop està més fragmentada i que el que abans era excepcional o puntual, que eren els pactes, ara és la normalitat.
Des de dissabte, li ha enviat algun missatge? Ha parlat amb Manuel Valls?
No. No he tingut cap conversa ni res.
Es reunirà amb ell, òbviament.
Em reuniré amb tots els grups. No tindré cap reunió especial amb el senyor Valls, sinó que em reuniré, com és la meva obligació com a alcaldessa, amb tots i cadascun dels
grups. Respira una mica que Valls hagi trencat amb Ciutadans o Ciutadans amb Valls? Millora o no?
No, no, no. Sincerament, és un procés seu intern. Estic segura de que amb Ciutadans ja teníem enormes diferències, però amb el senyor Valls també teníem enormes diferències al marge de que estigués o no amb Ciutadans. I sé que les seguirem tenint perquè tenim una visió de la política i de temes molt bàsics completament antagònica.
Què li va semblar que Valls no se'l durés a Quim Torra?
Malament. Malament, perquè per moltes discrepàncies que es tinguin, jo crec que quan hi ha un càrrec institucional s'ha de tenir una mínima cordialitat i unes mínimes formes institucionals.
Parlem del PSC i parlem del pacte de govern que està per arribar. La primera, Jaume Collboni serà vicealcalde...
Tot això està per parlar. I asseguro que no hem tingut encara cap conversa en aquest sentit.
Cap conversa?
Cap. Ahir encara no ens vam poder reunir i suposo que entre avui i demà començaran les converses per parlar de
tot. Li agradaria la paraula vicealcalde, prefereix tinent d'alcalde o...?
Doncs la veritat és que no... O sigui, amb totes les converses que hem tingut, a més nosaltres vam ser molt escrupolosos amb això, vam dir no farem cap acord de govern abans de la investidura, perquè precisament no volem barrejar la investidura amb acords que ens arrosseguin, a que uns agafin força davant dels altres. I per tant vam dir, ens plantegem unes la investidura i després de la investidura fem les converses.
Què pactaran primer, govern o programa municipal?
Home, no, tot alhora. Ha de ser tot alhora. Les prioritats de govern, les primeres actuacions, l'organització municipal, tot.
El primer que ha fet, vaja, el més sonat, de fet, és el penjar el llaç groc a l'Ajuntament novament de Barcelona. N'havia parlat amb en Collboni?
N'havíem parlat de forma genèrica en el sentit de que amb aquest tema els dos tenien molt clar que cadascú tenia la seva posició i com ja havíem parlat l'altra vegada que havíem pactat en el mandat anterior, no?, que nosaltres vam trencar quan es va produir el 155, doncs ja, llavors ja durant aquella època que vam governar junts teníem posicions diferents amb el tema nacional i llavors cadascú tenia la seva posició. I quan això s'expressa en el plenari, cada un actuava com a grup municipal, no com a govern. El govern es basava, la unitat d'acció del govern es basava en temes de ciutat. I en aquest cas passa el mateix, sabíem tots dos que passaria el mateix, i per això nosaltres també ho hem plantejat com una qüestió de grups municipals, i ho hem portat a un... ja ho vam portar en el seu moment a un acord de la Junta de Portaveus. No és algo excepcional que hi hagi un símbol permanent.
Pels mals pensats, alcaldessa, això no serà un deteriorament de la relació entre el PSC i l'actual alcaldessa?
No hauria de ser-ho. O sigui, jo crec que tots ens hem d'esforçar a que puguem parlar democràticament, serenament, de les nostres diferències, i parlant de les nostres diferències es pot fer de dues maneres. Es pot fer reafirmant les distàncies i les grans diferències, o es pot fer veient si hi ha petits punts d'acord on puguem anar avançant en aproximar posicions. I jo crec que per desjudicialitzar la política, perquè la gent que està injustament a la presó surti quan abans millor, jo crec que el Partit Socialista necessitem que sigui un aliat, i per tant, perquè això passa per l'Estat, i per l'Estat evidentment amb el Partit Popular, amb Ciutadans no ho farem, i per això nosaltres vam participar i fins i tot vam liderar una moció de censura per fer fora el Partit Popular. Crec que la situació encara és molt complicada i molt injusta, però clarament ha millorat i hi ha alguna possibilitat, no?, de que això pugui millorar a curt, mig termini, i hem de treballar per trobar la solució, i això es fa fent política, i fent política vol dir buscant els punts d'acord i com apropar posicions. Aleshores, avui tenim posicions diferents? Sí. Les hem de poder expressar serenament? Sí. Per tant, el del llaç nosaltres no ho fem per atacar o per diferenciar-nos del Partit Socialista. Ho fem com una expressió de si abans ja estàvem d'acord amb que era tan excepcional que hi hagin presos polítics, que era lògic que s'expressés de forma excepcional en la façana, si a més ara tenim un regidor de ple dret del nostre grup, de la nostra corporació, en Quim Forn, que és un d'aquests presos polítics, amb més motiu proposem posar el llaç. O sigui, pensem que encara tenim més motiu com a Ajuntament per posar aquest llaç.
Suposem, alcaldessa, que hi ha una sentència condemnatòria contra els presos. Liderarà Ada Colau una manifestació en contra de la decisió del Tribunal Suprem?
Jo no crec que hagi jo de liderar cap manifestació. Jo crec que hi ha unes entitats que han estat fent
Estarà en primera fila, si li demanen?
Jo estaré en contacte amb totes les entitats i amb totes les formacions i amb tota la gent, i en tot cas, evidentment, denunciaré. Si hi ha una condemna, si hi ha una sentència condemnatòria, la criticaré, com he estat fent durant tot aquest temps. Crec que he estat molt explícita amb que aquest judici era un gran error, que no hi havia cap base per la rebel·lió ni per la sedició, i crec que ho he expressat amb tota claredat també quan vaig anar de testimoni al mateix judici. I per tant, o sigui, que no em conformaré amb que això acabi amb una sentència condemnatòria, sí. Ara tampoc enganyaré dient que la meva posició pot canviar aquesta realitat. El que crec que hem de fer, sobretot aquells que tenim. Però una cosa és la gent, una altra cosa són les entitats que faran manifestacions, faran accions i el que considerin pertinent amb la seva llibertat i la seva autonomia. Una altra cosa és qui tenim responsabilitat de govern. Jo crec que una miqueta aquesta diferència l'hauríem de fer, perquè si no a vegades això porta confusions. Jo crec que qui té responsabilitat de govern té l'obligació de buscar els camins concrets dins de la institució per trobar solucions efectives. En aquest sentit, jo estic esperançada de que hem enviat a persones del nostre espai polític al Congrés dels Diputats que crec que poden formar part d'aquesta solució. Crec que el Jaume Asens i el Gerardo Pisarello seran no només dos molt bons diputats, sinó que són dos juristes amb una llarguíssima trajectòria en defensa dels drets humans, com també han demostrat a l'Ajuntament de Barcelona, però que ve de dècades enrere, i que ells dos, el Jaume Asens i el Gerardo Pisarello, estic segura que, i espero que hi hagi un acord també d'esquerres en el govern de Madrid, i crec que ells en concret poden tenir un paper per trobar solucions concretes de desjudicialització de la política. De fet, el Jaume Asens ja ho va estar explicant, que ha estat treballant amb molts juristes de tot l'Estat per veure quines reformes ràpides es podrien fer del Codi Penal que facilitin que sigui quina sigui la condemna que surtin quan abans de la presó. O sigui, qui està amb responsabilitats de govern, qui està a les institucions, a part de denunciar, més que seguir recreant-se en la confrontació i en marcar diferències amb els altres, el que ha de fer és trobar solucions. I jo espero que el Jaume Asens i el Gerardo Pisarello poden ser molt útils en trobar solucions i ajudar que surtin de la presó com abans millor.
Deixaré de seguida que fas una pregunta breu a tots els tertulians d'aquí de la taula i els que no estan a la taula, com l'Anton Losada des de Galícia, la Rocío Martínez Sempere des de Madrid, però abans una última pregunta. En algun moment de les negociacions, Ada Colau ha arribat a pensar a qui us quedeu? Sí, ja veig
doncs,
que sí.
Clar, sí. Que ho he pensat, clar. Clar.
I me'n pot dir en quin moment o no?
Doncs...
Però aquí us quedeu en l'aspecte de dir, me'n vaig cap a casa. S'emociona Ada Colau.
Perquè penso els meus fills.
Però, són les 9:29 minuts.
Pausa, sí.
Sí, sisplau, fem una petita pausa i tornem de seguida.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts de deu. Un moment. Estan rient sortosament. M'ha dit ara, elevo una conversa privada pública, diu, no em facis plorar més ara. Dic, no, però dic, clar, llavors perquè sí. Llavors, perquè sí? Si vist això, arribes
doncs,
a casa...
Doncs pel que deia abans, perquè ens hem presentat a la política per transformar la realitat, per millorar-la. Crec molt en el projecte que represento, sento la responsabilitat d'encapçalar un projecte del que estic molt orgullosa, que és Barcelona en Comú, que ha trencat molts motlles, que ha fet que gent comuna arribés per primera vegada a les institucions, que ha fet que polítiques que ens deien que eren impossibles siguin possibles, i crec que en aquest procés, i crec que s'ha de defensar, i que estem en un context molt difícil, però que val la pena lluitar perquè aquest projecte tingui 4 anys més i demostri el que hem vingut a fer a les institucions. I això té costos personals, clar que sí, demano disculpes per el moment aquest d'emoció que ningú pensi que...
Per plorar, mai, és demanant disculpes.
No, però vull dir que ningú, que potser els que no ens estan veient, que no és que sigui dramàtic, però és veritat, hi ha moments humans, no?, que dius, home, doncs tu em preguntes, amb aquestes setmanes tan dures, on m'he sentit dir traïdora, botiflera, l'altre dia a la plaça va ser duríssim, ens van dir puta, zorra, guarra, de tot, ens van dir... Que, per cert, m'agradaria també que això es condemnés per part de tothom, perquè sé que això no representa a la majoria de l'independentisme, ho sé sobradament, però a la plaça es van veure una situació de degradació que no s'hauria de tolerar, no? Que crec que tothom hauria de condemnar amb tota la fermesa. En tot cas, hem viscut situacions molt dures, ens hem sentit dir coses increïbles, no? Que he vingut aquí a aferrar-me a la cadira, per favor, si porto 4 anys en la política institucional i amb tota la legitimitat del món defensem 4 anys més per demostrar que aquest projecte valia la pena i que efectivament es podien fer moltes coses que ens deien eren impossibles. I que gent com el senyor Maragall, que porta més de 40 anys, bastants més, ocupant càrrecs públics, que diu que és impossible parlar amb el Partit Socialista quan ell ha estat l'aparell del Partit Socialista durant 40 anys, i que em vingui a dir que jo m'aferro a la cadira, home, doncs si us plau. És clar, quan vius totes aquestes situacions de tensió una rere l'altra, no? I 2 dies després de la investidura, quan et relaxes una mica i tu em preguntes a primera hora del dematí que si m'ho he plantejat, home, doncs no et puc mentir, clar que m'ho he plantejat, i perquè
a la vida que no s'han de demanar ni disculpes ni res, primer pel plor i segona, perquè a tots ens passa que quan veiem les criatures a casa, el primer que et preguntes és si val la pena tot plegat. Per tant, amb això,
és
a dir, no hi haurà cap crítica, sinó en tot cas un element de complicitat. Dit això, Bernat, adéu, si pot ser el màxim de breu possible, ja sé, dins de les teves habituals pretensions de ser breu. Endavant.
Serà difícil. L'alcaldessa i jo compartim formació filosòfica, llavors li faré una pregunta, si puc, breu, però general. Un dels vídeos de campanya que va ser més comentat, que vas protagonitzar, va ser un cara a cara entre onada activista i onada política, per dir-ho així.
Sí.
Que plantejava un problema filosòfic important, que és, diguéssim, el clash entre l'activista i el real polític. Jo una mica et volia preguntar quin és el futur d'un moviment polític que tu representes, que és el de Barcelona en Comú, però que té, diguéssim, una transversalitat a Espanya, que es va fundar des d'un activisme molt important, però que ara ha aterrat d'una manera, com dèiem ara, traumàtica i emocionalment complicada al món de la realpolitik. Més encara a Barcelona quan competeixes amb un partit d'ordre d'esquerra, que és el Partit dels Socialistes de Catalunya. És a dir, la pregunta al final seria: En Comú Podem, Barcelona en Comú i totes les seves, els seus fills i els seus cosins i els seus no sé, pares, tenen futur com a partit d'esquerres institucional? Que suposo que és una pregunta que tant tu com la militància us heu fet aquests dies. I la militància ha votat que vol.
Evidentment. Sí, sobretot perquè, a més, nosaltres sempre ho hem dit molt clarament. Nosaltres hem fet aquest pas no per substituir l'activisme. Nosaltres creiem en l'activisme més que ningú i creiem que els moviments socials, els moviments ciutadans han de ser els més forts possibles perquè la democràcia funcioni bé i han de ser independents del govern, governi qui governi, no? Encara que nosaltres ens sentim molt propers a molts moviments socials, però entenem que nosaltres han de ser més crítics, més exigents i que així segur que funcionarà tot millor. De fet, durant aquests 4 anys, totes les coses més valentes que nosaltres hem pogut fer és perquè hi havia moviments socials organitzats que estaven pressionant la institució i nosaltres érem receptius, però, per exemple, el 30%, és a dir, obligar a tots els privats, a tots els promotors immobiliaris, a que qualsevol nova promoció d'habitatge privada tingui un 30% d'habitatge assequible, era impensable fa 4 anys ficar aquesta domesticació, aquesta civilització del mercat immobiliari. I això ha estat possible pel lideratge de l'APA, del moviment veïnal, del sindicat de llogateres. I això ha fet que, encara que nosaltres governàvem en minoria, ha canviat l'hegemonia del que s'estava discutint i de quines eren les prioritats, ha canviat l'agenda de prioritats de la ciutat i ha fet que altres formacions, com el Partit Socialista, que no hagués votat mai anys enrere, doncs ho ha votat. No? Jo crec que nosaltres també hem vingut a fer això, hem vingut a donar força a algunes veus crítiques, no, de la societat, que reclamen que hi hagi una millora en les institucions, que es prioritzi realment la majoria de la població i no una minoria, com s'ha fet durant molt de temps, que es governi amb més transparència, que es faci més participació ciutadana real, no? Hem aconseguit aprovar moltes dificultats i amb una multinacional que ens ha fet la vida impossible, Agbar, però al final vam aconseguir aprovar la multiconsulta i l'any vinent la ciutadania podrà fer consultes de ciutat sobre temes rellevants, no? Cosa que semblava impensable també, doncs això hem vingut a fer nosaltres. I llavors, més que mai, crec que això té sentit. Que estem en un context de gran dificultat, sí, que hem trobat més dificultats de les que esperàvem, també, però també som gent que venim precisament d'espais que mai han estat de confort, que estem molt acostumats a lluitar amb molts pocs recursos i que sabem pel que lluitem. Sabem per la gent que està molt fotuda i que hi ha processos de desigualtat a totes les grans ciutats que estan fent que grans capes de la població, no només la gent més vulnerable, sinó les classes mitjanes, cada cop més es vegin cada cop més desprotegides, no?, i més afeblides en els seus drets bàsics, i nosaltres hem vingut a lluitar això a la institució, amb contradiccions, amb dificultats, amb més límits dels que voldríem, però té tot el sentit del món aquest projecte polític, i per això molts, doncs, assumim la responsabilitat amb tot el que significa.
Toni Aira.
Bon dia, alcaldessa. Ahir Espinosa Los Monteros, de Vox, deia que aquí nosotros venimos llorados de casa. Celebro que no sigui en tots els casos així i que hi hagi polítics que plorin. Ara, dins d'un ordre, no? Ho dic perquè segurament hi ha una part d'aquesta ràbia que ara té, o d'aquest mal cos que ara té.
No, ràbia no tinc, però,
No?
No.
Per haver contradit potser allò que va projectar quan va entrar en política, ho dic perquè, en certa manera, quan ara vostè estava justificant alguns tipus de pactes o alguna... Ho centrava en una real política que ha dit vostè literalment. Diu, la política també és això, no? La política també és això. Potser molta gent ja ho sabia, això, i vostè estigmatitzava aquesta política fa uns anys, la criticava, l'atacava durament, és a dir, fins i tot hi havia gent, partidaris seus, que també deia paraules molt gruixudes, per exemple, manifestacions, jo les condemno totes, quan s'insulta tothom.
Però
ara, sí, ara quan ho reben, això, en certa manera, entenc que tingui un punt de ràbia. Però pregunta, i aquí ve, tot plegat ha quedat molt reduït a vostè en el projecte dels comuns a Barcelona. Vostè té una frase al Basté, que és: no puc dir categòricament segura que no tornaré a presentar. Ho havia dit, Per què ara no ho pot dir categòricament insegura? Perquè no hi ha futur sense de Colau a Barcelona dels comuns?
No, i ara, i tant que sí, i tant que hi ha futur. Hi ha futur
en base
ara
de què?
Mateix,
de construir què? En base de construir què que van prometre fa...
No, a veure, nosaltres hem fet un procés col·lectiu que ha sumat a moltíssima gent diversa, o sigui, a formacions polítiques, i a molta gent, molta, que no estàvem en política. Jo crec que això és un tresor que s'ha de cuidar i que, evidentment, un projecte polític necessita temps per consolidar-se, passar moments de dificultats, cometem errors, evidentment que cometem errors, intentem aprendre d'ells i hem d'anar millorant i hem d'anar consolidant el projecte. I això en un context difícil com el que ens ha tocat, que és dels períodes més difícils de la història democràtica dels darrers 40 anys.
Què faran ara per consolidar aquests 4 anys? Què poden fer? Real, eh? Doncs, de transformació real.
No, no, o sigui, a part de que nosaltres des de Barcelona precisament l'objectiu que tenim és seguir demostrant no amb la meva persona, sinó amb les amb fets concrets, amb les polítiques concretes que hem començat a fer en primer mandat en matèria d'habitatge, en matèria d'energia, en matèria d'aigua, en matèria de salut, en matèria d'educació, amb això volem demostrar què és el que hem vingut
això
a fer les institucions.
Això ho podrem fer depenent de Valls?
És que no dependrem de Valls.
Perdó.
És que no dependrem de Valls. És que nosaltres només tenim un acord amb el Partit Socialista i voldrem parlar amb totes les forces de al ple municipal per fer acords com hem fet aquests 4 anys, que hem governat en minoria i hem fet molts acords diversos.
Iñaki, després anem fora de l'estudi i anem amb la Rocío i amb l'Anton Osada. Iñaki.
Bueno, felicitats.
Gràcies.
A pesar de repetir com a alcaldessa, hi ha una evidència que ha perdut. Ha perdut vots i ha perdut vots en alguns dels barris on hi ha més populars. No sé si això li fa reflexionar. I un dels retrets que jo trobo que hi ha al carrer és una mica el tema de la seguretat. No sé com afrontarà, si vostè mantindrà les mateixes polítiques o 4 anys després amb un equip nou renovat, no? Municipal, té un altre pla, que ens explica una mica sobretot el tema de la seguretat.
Sí, a veure, jo sobre els resultats electorals segur que els haurem d'analitzar de forma crítica i insisteixo, i que segur que hem comès errors o que podem fer coses millor, no, això no ho trec. També és veritat que s'han produït les eleccions municipals poc després d'unes eleccions generals on el Partit Socialista doncs, estava en una fase ascendent i han tingut molta presència i és evident que han tingut un efecte d'arrossegar vot en molts barris tradicionals on històricament el Partit Socialista havia tret molts bons resultats i nosaltres doncs vam entrar en força fa 4 anys. Si això és un tema de conjuntura o si és una tendència general, jo crec que ho anirem veient i que també dependrà molt doncs, de les nostres capacitats de fer polítiques. Sobre el tema de seguretat, jo defenso que les polítiques que hem fet en aquest mandat han estat bones, o sigui que tenim problemes de seguretat però que depenen de molts temes que no són estrictament municipals, bàsicament amb el tema dels furts, que és un canvi del tractament judicial i que estem treballant amb fiscalia i estem treballant amb totes les administracions perquè això es modifiqui, però hem augmentat Guàrdia Urbana, hem impulsat la policia de barri, hem fet un nou pla director, hem tancat conveni amb Guàrdia Urbana, no? A vegades això quan ens diuen des de forces de dretes que nosaltres no reconeixem la Guàrdia Urbana, dic, doncs no sé per què 250 Mossos ara mateix volen ser guàrdies urbans si tractem malament la Guàrdia Urbana. En realitat, crec que nosaltres hem estat fent moltíssima feina, que en queda molta per fer, i que això passa per la col·laboració entre administracions. Aquest és un dels típics exemples on tot aquest clima de confrontació i d'estar tot el temps monopolitzant el debat amb el tema nacional fa que és una de les coses que nosaltres hem estat denunciant, sobretot el darrer any, que s'estan descuidant. O sigui, que el govern de la Generalitat fa molt de temps que ens està fent deixadesa de funcions, que el govern de Torra, més enllà de les discrepàncies polítiques que puguis tenir, per mi, el gran problema és que no s'està fent el que toca en polítiques de seguretat, en temes d'habitatge, en temes de sanitat, en temes d'educació, i que els ajuntaments, no només Barcelona, hem d'estar fent un sobreesforç perquè som el primer línia de trinxera i estem assumint coses que no ens toquen. Aleshores, aquí necessitem, nosaltres disposats a fer el màxim i a fer més, però necessitem que les altres administracions facin la part que els hi toca i que anem tots alineats a una.
Val. Rocío i Anton. Rocío.
Sí, li anava a fer una pregunta política. Bon dia, alcaldessa.
Bon dia.
Però li faré personal, no? Perquè, clar, vostè parla de gent comuna que ha entrat a la política, jo em considero una persona comuna, he nascut al planeta Terra, igual que vostè.
Clar que sí.
També tinc fills petits, els que vaig deixar de veure en situacions molt dures, etc. És a dir, tot el mateix. Però, en canvi, diguem que he intentat ser sempre, això ja és personal, insisteixo, menys contundent que vostè, no? Que ha dit coses molt contundents, més igual del PSC, amb el que no fa ni dos anys va trencar el seu pacte de govern sense que hagi canviat res, declaracions que ara li posava el senyor Basté. Llavors, vostè que s'autoutorga aquesta diguem, medalla, no?, d'honestedat i tal, vostè no li sembla que guanyar amb aquesta contundència i després, en canvi, adaptar-se a les condicions de complexitat, que és el que ha fet sempre la política, més que honestedat, és una altra... Jo ho titllaria d'una altra cosa, o és que es va equivocar sent tan contundent vostè i ara ha vist que la política és una altra cosa, o què ha passat aquí, no? Perquè a mi també em sembla, si no, que estem parlant de cinisme més que d'honestedat en molts casos. No, doncs... no, li dic com una reflexió, perquè...
I una diguem, interpel·lació jo senti... també, diria,
jo
no?
Clar, no, evidentment, li estic fent una pregunta...
També,
no, lleugera no, una interpel·lació directa.
Sí, doncs sí, encantada de respondre. Bon. Doncs primer, en cap cas m'autoarogo a Barcelona en Comú, ni als comuns seré l'única gent comuna. Evidentment que tothom és gent comuna, en faltaria més, no? Ara, que hem portat un canvi de prioritats a la política, em sembla evident que Barcelona abans no era la capital amb més inversió social de tot l'Estat, i ara sí, perquè hem canviat aquesta agenda de prioritats, això és un fet. Jo parlaria a partir de fets, no? És veritat, a vegades he parlat amb molta contundència perquè he viscut situacions molt, molt contundents, no? Fora del tema nacional que ara ha monopolitzat darrerament el debat, però amb el Partit Socialista jo crec que ens hem d'entendre, ho he dit sempre, les forces d'esquerres en política institucional ens hem d'entendre, però també sapiguem que tenim diferències. I llavors, clar, vostè em diu contundència, sí, perquè una cosa és assumir la complexitat, una altra cosa és que jo crec que el Partit Socialista, i ara ho està veient, jo crec, i vull pensar que ho està veient i vull que treballem junts en aquest sentit, però el Partit Socialista, jo he picat a la porta del Partit Socialista siguent activista pel dret a l'habitatge, per demanar la dació en pagament, per demanar la regulació dels lloguers, perquè s'aturin els desnonaments, i m'han donat amb la porta els morros. I he vist el Partit Socialista rescatar la banca i apropar-se al Partit Popular, i això a mi m'ha allunyat del Partit Socialista. Quan en canvi, i també en el moment del 155 al que feia referència, quan en canvi, però això no ha fet que deixéssim d'interpel·lar el Partit Socialista dient-li les forces d'esquerres ens hem d'ajuntar per fer polítiques d'esquerres. I quan en efecte el Partit Socialista s'ha allunyat del bloc del 155 ens ha tingut al seu costat i hem demostrat efectivament que estàvem allà per fer fora el Partit Popular i per fer Pedro Sánchez president, i hem defensat els pressupostos socials més que el propi Partit Socialista perquè pensàvem que eren bons i els hem defensat. O sigui que en aquest sentit crec que no hem demostrat cap dogmatisme, hem defensat polítiques concretes, i quan el Partit Socialista no les feia i s'alineava amb les polítiques més neoliberals i amb el Partit Popular, ho hem denunciat, sigui des de l'activisme, sigui des de la política institucional, però quan el Partit Socialista ha fet el pas per allunyar-se del bloc del 155 o de les polítiques neoliberals que havia fet fins i tot amb el Partit Popular quan va modificar la Constitució pel 135 i prioritzar el pagament del deute en lloc de la despesa social, quan s'ha allunyat d'aquestes polítiques, insisteixo, ens ha tingut al seu costat per fer Pedro Sánchez president, per defensar els pressupostos socials, i jo espero ara també que pugui haver-hi un acord d'esquerres de l'Estat que prioritzi aquesta agenda social i també que trobi una solució dialogada amb Catalunya i una desjudicialització que porti a l'alliberament de la gent que està a la presó.
Don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, felicidades.
Dos
preguntas muy rápidas, una mirando hacia atrás y otra mirando hacia adelante. Le he escuchado toda la entrevista, me he quedado con la sensación de que usted descarga en RC toda la responsabilidad por no haber sido posible un tripartito como el que usted proponía. Me gustaría saber si esa impresión mía es correcta y, en todo caso, que me valore la actitud del PSC con respecto a ese tripartito. Y la pregunta a futuro es qué van a hacer en la Diputación de Barcelona los comunes, si van a apoyar a la candidata Núria Martín, que parece ser la candidata... Marín, que va a presentar el PSC, y si en ese caso valdrían o no los votos de Ciudadanos.
Pues sobre el tema del tripartito, lo he dicho antes claramente, la responsabilidad era de ambas formaciones, porque ambas formaciones en ese tema se autoexcluían. Lo que pasa es que luego se me preguntaba por qué no nos habíamos puesto de acuerdo con Esquerra Republicana, y por eso quizás he dado más argumentos de cómo había ido la relación con Esquerra Republicana cuando ya nos habían obligado a elegir en un acuerdo o con el Partido Socialista o con Esquerra Republicana. Entonces ahí he explicado la relación con Esquerra. Pero no, sobre el tripartito han sido ambas formaciones. formaciones las que se han vetado la una a la otra, lamentablemente, cuando no lo han hecho en muchos otros lugares de Cataluña. Insisto, que haya habido un doble discurso que yo lamento y espero que, precisamente porque Barcelona es capital de Cataluña y un lugar muy visible, espero que esos vetos cruzados se superen, porque yo creo que con los vetos cruzados, los ultimátums y los bloqueos no vamos a ningún lado y todos nos tenemos que esforzar por superar eso. Y sobre el tema de la Diputación, nosotros ahora vamos a empezar conversaciones. A mí también, si me lo pregunta, me encantaría que hubiera un tripartito de izquierdas en la Diputación. Si no ha sido posible en Barcelona, pues mira, podría ser posible en la Diputación de Barcelona. Ahí quien tiene muchos mejores resultados con mucha diferencia es Partido Socialista y Esquerra Republicana, ¿no? Tienen creo que 16 representantes cada uno. Nosotros tenemos una posición mucho más pequeña y minoritaria. Y por lo tanto, bueno, a ver qué dicen Esquerra y PSC, porque nosotros lo que preferiríamos siempre son acuerdos de izquierdas, acuerdos progresistas. Ojalá que se pudieran poner de acuerdo ellos dos, como han hecho, insisto, en muchos otros lugares de Cataluña.
Ya, pero ¿y si no hay acuerdo?
Pues si no hay acuerdo...
Si hay dos candidatos, uno en nombre de Esquerra Republicana y otro presentado con el PSC con el apoyo de Ciudadanos, ¿cuál sería su posición?
Le digo, es que yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo, en ningún momento hemos vinculado las conversaciones de Barcelona con la Diputación y esas conversaciones empiezan ahora. Entonces, yo por respeto a los espacios políticos, dejemos ver, ¿no?, cómo se presentan y ojalá, nosotros nuestra primera propuesta será que haya acuerdos de izquierdas. Esa será nuestra primera propuesta.
Ada Colau, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I molta sort, en continuem parlant.
Gràcies.
Fa vacances?
Vacances a curt termini no, espero algun cap de setmana al de Sant Joan doncs poder estar amb els nens.
Avui res? A l'agost?
Sí, home, a l'agost, alguns dies de vacances segur. Sí, clar que sí. No, deia ara immediatament no, però a l'agost sí, tant, i tant.
Moltes gràcies i felicitats.
Gràcies.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i les 10. Ara de seguida comentem l'entrevista amb Ada Colau. Permeteu-me. Moltes gràcies, moltes gràcies a Xavier García Albiol. Bon dia, senyor Albiol. Gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Perquè crec que també entre una reunió d'un, nosaltres que també tenim acabat l'entrevista amb Ada Colau tard, li hem demanat que pugui venir un dia aquí a l'estudi, en lloc de ser telefònicament, i parlar-ne àmpliament, i crec que ja tenim dia agendat, que ens demà passat, que l'esperem aquí a l'estudi del món RQ, però li vull fer dues preguntes abans de que dijous en parlem amb tranquil·litat. La primera, com està després del que va passar dissabte?
Home, d'estar anímicament no estic bé, és la veritat, no? Perquè vostè sap, ho he explicat moltes vegades, que Badalona és el projecte que a mi m'il·lusiona. Vaig estar al front de l'alcaldia durant 4 anys, crec que ho vaig fer bé. El dia 26 vaig reafirmar la confiança dels veïns, seient 8.000 vots més, un 38% del vot, i veure com han anat les coses a Badalona el passat dissabte, doncs a mi em produeix tristesa des d'un punt de vista personal, però a la vegada, i això és el més preocupant, preocupació de veure com queda de present i de futur a la ciutat de Badalona.
Quan veu, té la sensació d'haver fet el passarell? Li pregunto perquè tothom donava per fet que vostè hauria pactat amb Pastor del PSC per fer l'alcalde amb la moció de censura, a canvi que ell facilités la seva investidura, però no ha estat així, i Pastor ha estat alcalde amb els seus vots, i ara amb els de Guanyem i d'Esquerra Republicana. Per tant, li pregunto directament, se sent traït pel PSC?
És un doble sentiment, és un doble sentiment. Per un costat, vaig fer el que vaig considerar que era millor per la ciutat de Badalona en l'any 2018, donant suport amb aquella moció de censura, però també és cert que una de les condicions que es va parlar quan es va articular aquella moció era, per un costat, el reconeixement del Partit Socialista de l'error d'haver posat l'alcaldia en mans doncs, de la CUP d'Esquerra, dels comuns, que reconeixien l'error, i traslladar que es deixaria governar la llista més votada, i per tant, en aquest aspecte, doncs sí que em sento enganyat, però sobretot també amb la sensació de satisfacció d'haver fet en aquell moment el que era millor per la ciutat de Badalona, però em sento enganyat per al Partit Socialista, sí, evidentment.
Vostè diu, PSC, CUP i Esquerra han ordit un pacte de perdedors per governar Badalona. Li pregunto d'una altra manera, el PP, Ciutadans i Vox han ordit un pacte de perdedors per governar Madrid?
Pues miri, cada municipi té la seva realitat. és el mateix que Barcelona, quan es diu, doncs, hi ha un empat entre la Colau i el... ha guanyat el Maragall, però acaba governant Colau. Bueno, ha hagut un empat, hi ha una diferència mínima, però hi ha un empat. Jo crec que hem d'analitzar la realitat dels vots. I una majoria tan àmplia, amb una diferència tan àmplia com ha passat en el cas de Badalona, no ha passat a Madrid, per exemple, i no ha passat a la immensa majoria de municipis on s'han produït aquests pactes dels partits que han perdut les eleccions, dels partits perdedors. Per això jo sóc dels que aposta de manera molt clara i molt decidida en que quan hi ha una gran diferència entre el primer i el segon partit polític, com és el cas de Badalona, que són gairebé 15 punts, quan obtens fos gairebé el 40% del vot, doncs té que governar la llista més votada. Quan la diferència sigui menor, com és el cas, per exemple, de la ciutat de Barcelona, o el que vostè em preguntava, de la ciutat de Madrid, jo sempre he estat partidari de que es té que anar una segona volta entre el primer i el segon partit polític. Per tant, en concret, jo en el cas d'aquests municipis com els que vostè em assenyalava, apostaria per un model més just, que és una segona volta entre els dos primers, perquè si no, el que acabarem provocant, i això ja en parlarem dijous, és que la gent acabi dient, escolta, jo no aniré a votar, perquè si vaig a votar decideixo una cosa i després els altres acaben posant-se d'acord, doncs crea bastanta desconfiança.
Escolti el davantal d'ahir, que suposo que estarem bastant d'acord vostè i jo. Una última qüestió, amb un sí o un no, i el dijous m'ho desenvolupa.
Sí.
Creu...
La pregunta és
molt breu i la resposta, si pot ser un sí o no, i me la desenvolupa dijous. Considera Xavier García Albiol que aquests pròxims 4 anys acabarà amb Xavier García Albiol d'alcalde de Badalona?
Aquests 4 anys?
Sí.
Crec que no.
Creu que no. Que no hi haurà una moció de censura i que...
És que és impossible, perquè no es pot articular una moció de censura, jo no, per una qüestió de coherència, no? No puc articular una moció de censura amb la CUP i Esquerra Republicana, per tant, ja ho parlarem dijous, però la decisió que va prendre el Partit Socialista de posar-se en mans aquests 4 anys de CUP, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, no oblidem, Junts per, per Catalunya i Podem, doncs és una decisió que amb un 99,9% és irreversible.
Fins dijous, Xavier García Albiol, bon dia.
Gràcies,
bon dia. Són les 10:02. Bé, repeteixo dijous per un tema de temps, d'aquí uns moments ja el Ramon Bes ha arribat a la ràdio, però abans, sobre la conversa amb Colau, una cosa que he de comentar, perquè és que és evident que en aquesta mena de pols permanent que hi ha entre uns i els altres, pols, més que pols, és una...
Esbatossades.
Entre uns i altres, els de més enllà, els de més aquí, sí. I cada subgrup dins d'un grup, i bufetades, vull dir que ara estem arribant a uns límits de complexitat i fins i tot de desastre global. Una cosa que he de comentar. La primera pregunta que li faig a de Colau, la primera... Ho dic per això de que molta gent diu que són llàgrimes de cocodril, si ha plorat perquè li va bé... Això ho podem debatre, si li va bé o no li va bé, que potser sí. El que dic, no l'he dit amb ella. La primera pregunta, la primera. Jo vaig veure una cosa dissabte, que vaig dir, això ha de ser la primera pregunta, la de Colau quan vingui, la primera. Jo quan la veig dissabte, la veig patir. Quan travessa la plaça Sant Jaume, està patint. Està malament. Ho està passant fatal. I el Xavi Pérez m'envia el diumenge una fotografia de... creuada de la plaça Sant Jaume 2015, creuada de la plaça Sant Jaume, creuament 2019, i era l'alegria i la tristor. I quan li pregunto si aquella cara que feia jo, ella comença a llagrimar i comença a ballar, dic, canviat de tema, perquè és que si vas per aquí patirem.
Acabat arribant.
I després aquí va acabat arribant per un tema que, en fi, des d'un punt de vista humà, perdó que ho digui, és molt comprensible. I això de que qui ve plorat a casa, com diu els de Vox, efectivament, el de Vox ho pot dir això. Efectivament. Però què vol dir això? És a dir, quan tens el focus tan al damunt, a sobre, que tens el focus a sobre, ja ho sé, que diràs, bueno, ja saps el que et jugues. Sí, sí, focus al damunt. Que tens dues criatures a casa que et diuen de tot tothom. Tothom. I a sobre de dir-te tot tothom, amb el sou que més sí. Tens per fer... És a dir, qui acabarà fent de polític?
Però saps quina és la qualitat de Colau, Jordi? Que això que passa avui en dia, els passa molts polítics, però pocs ho saben transmetre com ella, o fer-ho viure com ella. Exacte. És a dir, jo crec que la política molt emocional que ha vingut i s'ha imposat, i ja veurem quan dura, en tot cas, una política hiperemocional, que aquí a Catalunya s'ha dit molt que és cosa de l'independentisme, però no és cert. Jo crec que a Catalunya hi ha pocs animals polítics amb aquesta capacitat emocional que té ella, o de transmetre emocional, emocions. Jo diria només, potser Carles Puigdemont i Junqueras, segurament. És a dir, són dos lideratges polítics que tenen una capacitat de connexió emocional amb la gent i de generar. I ella, espera un moment, acabo un moment. I ella té aquesta capacitat, malgrat que, a la vegada, t'assumeix coses d'aquella manera, perquè jo et dic una cosa, hi ha un grup de música ara que es diu Carolina Durante, que opeta bastant a Madrid, que té una cançó que torna i diu te pido perdón por no ser mejor que nadie. Jo crec que Colau avui ha fet una miqueta això. És a dir, al final ella...
Aquesta frase és molt bona.
És boníssima, te pido perdón por no ser mejor que nadie, però és que ens va prometre que era millor que altres. O sigui, que ara potser ja està, com que la real política és la real política, ja hem assumit tots que sí, que evidentment fa el que fa tothom. Però ella va arribar generant unes expectatives, i no fa tant de temps, fa 4 anys, que evidentment ara 4 anys són una eternitat, estigmatitzant, i ho deia la Rocío abans, de màfia a uns, que van acabar sent els seus socis, que ara acaba fent ella el mateix que feien els altres. Tot això ho sap vestir al final amb unes llàgrimes, que jo no et dic que sigui mentida. Ara, tapa amb aquesta vessant tan emocional unes contradiccions manifestes que ella, a qualsevol altra, li hagués estat motiu de cese, com diria...
Bernat de Déu, i seguim també Rocío i tot. Vinga, Bernat.
Mira, jo sí...
I Anton.
Bueno, si quieres, Anton, parla tu, no passa nada. I si ara estigués escoltant el món a RAC1 en un local de Barcelona, potser, no sé, a Can Vilaró o al Gelida, i acabés de fer un esmorzar a Forquilla i fins i tot tingués les cordents a la boca i estigués amb l'entusiasme aquell que dona el vi per esmorzar, el meu titular després d'escoltar aquesta entrevista seria: aquesta tia és boníssima. És molt bona.
Sí, perquè també, perquè una cosa. A l'Anton Lozada li he fet una pregunta molt concreta i he agafat...
El violí.
Bueno, no el violí, el violí. El cello...
Però et diré unes coses. A veure, ara el Toni parlava d'expectatives. No, és que el senyor Colau va crear moltes expectatives.
A una gent,
I tots els independentistes, majoritàriament, ara li estem tirant encara aquest aterratge a la realpolític. Bueno, i les expectatives que va crear el procés?
Sí, Toni, però des de la política tradicional.
Som tan, diguéssim, realpolítiques, tan exigents amb tots els polítics que ens havien promès una independència de la llei a la llei, una independència, diguéssim, soft...
Sí que els hem criticat.
No, tant. Llavors, per què dic que és molt bona? Perquè jo crec que la Colau, amb totes les contradiccions, i també amb un punt de... Abans la Rocío deia una cosa interessant, que és parlar del cinisme. El cinisme és una escola filosòfica important, per tant, un cínic no és només una mala persona ni un mala peça. El cinisme és inherent a la política, perquè tu és impossible que defensis les mateixes coses com a activista al carrer quan fas una ocupació de l'edifici de Telefònica que quan ets alcalde de Barcelona. I això crec que part de l'electorat de Colau no ho ha entès o li ha dolgut, però la major part del seu electorat, i sobretot la major part del seu partit, el qual va consultar, ja sabem com són les consultes als partits, però bé, si més no els va consultar, li van donar carta blanca per fer-ho. Llavors, per què dic que és molt bona? Home, jo estic amb el Toni, estic segur que les llàgrimes de l'alcaldessa són absolutament espontànies, a més ens ha permès un moment d'intimitat molt entranyable, que ja explicaràs en el pròxim llibre que facis.
El diumenge ho escriuré a La Vanguardia. Perdó, Anton, no ens puc explicar. Anton, és que si no anem molt tard, ja el rebrem aquí fora. Val. Anton Lozada, tu t'has agafat el violí, el timbal, el trombón, i no has respost.
Bueno, yo creo que sí ha respondido, ¿no? Bueno, yo lo que tengo claro, mi conclusión es que va a haber acuerdo en la Diputación. Si PSC y Ciudadanos cierran un acuerdo, la próxima Nuria Marín será la próxima presidenta de la Diputación de Barcelona. Yo no tengo ninguna duda, vamos. Sí. Porque si fuera lo contrario lo habría dicho.
Correcte. Sí, sí,
és que és així de senzill.
Sí. Contestat sense contestar, però contestant.
Jo la lectura la tengo muy clara. No sé si ha sido negociación o no por lo de Barcelona, pero vamos, si el PSC y Ciudadanos presentan o llegan a un acuerdo, que está por ver, que llegan a un acuerdo en Barcelona, que eso, viendo cómo está Ciudadanos últimamente, vete tú a saber cómo acaba la cosa, ¿no? A lo mejor acaba con medio... Como siga así Albert Rivera, va a quedarse solo, de Ciudadanos. Pero hay una cosa que me llama la atención de... Vamos a ver, yo no me quiero alinear del lado de Espinosa de los Monteros, pero efectivamente hay que venir llorado. Y si no vienes llorado, hombre, por lo menos sé un poco coherente. Tú no puedes quejarte de que te acusan de que te agarras a la silla y al mismo tiempo reprocharle a Ernest Maragall, que lleva toda la vida en política. O sea, las dos cosas no valen. No puedes defenderte utilizando los mismos argumentos que tanto te molesta que utilicen contra ti. Y para mí ha sido el peor momento de la entrevista. Es decir, yo, vale, si
lo... Sí, yo, pero bueno, sí, bueno, ya discutiremos.
Bueno, ¿sí? El peor en el sentido de que yo creo que es el momento donde más evidente se ha hecho la contradicción de la posición de Ada Colau, que además la asume y la reconoce, ¿no? Es decir, si no te gusta ese tipo de política, no la practiques. O sea, la manera de acabar con este tipo de política no es reprocharle al otro que la haga, sino no hacerla tú. Entonces, claro, si te molesta, si tanto te molesta que te digan que te agarras a la silla, que hombre, la respuesta no puede ser, pues anda que tú. Sí,
pero ella ha hablado de antigüedad de la silla, ¿eh?
No
de agarrarse a la silla solamente.
No,
¿eh? Bueno. Y creo que en este sentido la crítica a Maragall es oportuna.
Porque era Maragall el que le estaba gritando eso en la Plaza de Cataluña, en la Plaza de San Jaume. Maragall. Claro, es que o sea, ella se queja de que le gritan no sé qué y de que lo ha pasado muy mal y de repente, pumba, le dice a Maragall, pues anda que tú, es decir, el pues anda que tú está muy bien para los programas de humor, pero si realmente queremos hacer otra política, una política digna, no caigamos en eso, porque entonces no salimos de este círculo vicioso de ninguna manera, ¿no? Sí. Y pues insisto, la respuesta de Diputación a mí me ha parecido muy muy gráfica, ¿no? Y me da la sensación de que, hombre, algo sí se ha hablado. No sé si ha colado directamente, pero eso de que no hemos hablado nada y a mí me han caído los votos, unos votos que además no quiero... Yo, sinceramente, no me lo creo.
Rocío.
Jo, per a més, a Dios pongo por testigo que jo parlo dels meus fills la primera en aquesta tertúlia, com tu saps bé, i per tant, és evident, tots tenim condicions personals. Però a mi personalment em molesta, sabent que la política és emoció, perquè la política és interpel·lar un estat d'ànim, a mi prefereixo els polítics que transmeten emoció sobre el que és la política, no? Que té a veure amb els nostres afers col·lectius i compartits. Quan les emocions van, diguem, de condicions personals o morals, a mi això ja és una opinió molt personal, eh? A mi no m'agrada. Condicions dures n'han tingut els polítics moltíssimes. Podem parlar a Catalunya, és igual, en moltes ocasions.
No,
aleshores, s'ha de transmetre l'emoció? Sí, però jo prefereixo que sigui... insisteixo, de coses diferents, perquè el que no pot passar, i anant a un pla més general, és que els incentius polítics del que està passant darrerament, que no és un fenomen nou, són dos que a mi em preocupen. Un, que tot vagi de que la política és una posició moral personal, no? Si ets bona en lloc d'anar de política. I crec que això ens fa pitjor polítics a tots i a les nostres condicions col·lectives. I la segona és aquesta espècie d'incentiu on tu ets hipercontundent quan fas campanya, perquè les declaracions que tu li has passat, Jordi, eren d'aquesta campanya, no de fa 4 anys, d'aquesta campanya. O sigui, per tant, una contundència total i després una adaptació absoluta. I sembla que això
és el que... No,
però jo no ho sé si sinceritat, perquè també té un punt de presa de pèl. És a dir, si tu vas i dius en campanya, escolti, mira, jo intentaré governar amb els vots de qui pugui, etc. Això et fa perdre titulars. Però potser després li prens menys el pèl a la gent. Però, jo personalment ho prefereixo. El que passa que ja sé que l'estic...
Sí, de totes maneres, això és com el que deia el Charlie Reixac fa molts anys, que deia... Diu, el soci no se'l pot enganyar? Diu, però els hi fotem una aixecada de camisa cada vegada, cada vegada. Per tant, la campanya electoral, si ella mateixa... Abans diu, bueno, és campanya electoral. Clar, és campanya electoral si resulta que surt Valls i diu, si no volen que sigui alcaldessa Colau, votin Valls.
I és qui ha fet alcaldessa. No, si no és només d'ella, és que són incentius generals, però és tremendo, perquè estem parlant... Venim d'una crisi brutal econòmica, social i política, i en teoria hauríem d'haver canviat certes coses. I el drama de tot això és que no hem canviat estructuralment. Jo crec que gairebé hem anat enrere, com els crancs.
Iñaki Llecuria, digues, Iñaki.
Sí, les contradiccions, brutals. Tots són presoners, perquè el PSOE parece tots, Rivera, Baixas, però és que el PSOE, per exemple, ara, que demana l'extensió de Ciutadans,
bueno,
dos mesos dient que són uns fatxes.
Escolta, que sí, que sí.
No, però jo crec que, ara estic d'acord amb tots, però jo crec que, com deia l'Anton, hi ha hagut grans contradiccions, però alhora... la sap navegar molt bé.
Ja no estem parlant de Valls.
És un gran animal polític, no? Qui? Grans contradiccions, constantment. I a mi, jo crec que des del minut 1 ell ja sabia que seria alcaldessa, perquè tenia l'opció. I al final, un polític, de veritat, no? I un polític el que vol és continuar manant. Si tu has sigut alcaldessa, no li regalaràs. No? Llavors, hi ha hagut una gran escenificació, que segurament ho ha passat malament, però també hi ha una gran... no diria ambició. Mentida, també hi ha una gran impostura darrere del personatge.
Una de les coses que jo crec que és bona del personatge i que és poc habitual en la política catalana és que és una persona que irradia voluntat de poder i que és, jo diria que és un dels pocs polítics catalans que no té cap complexa en exercitar el poder. Per exemple, fixa't que el primer dia que entra hi ha ella, que deixem de parlar del Valls, posa el llacet. Sí, sí. I el posa, i perquè no ha pogut sortir ella a lligar-lo amb les seves pròpies mans...
I Collboni i Valls s'ho mengen.
Fixa't que en aquesta tertúlia, després del plor induït o no, no hem parlat de Valls. Dit això, jo també entenc el que diu la Rocío i em comparteixo. Ara, per exemple, quan la Elsa Fornero, per exemple, l'exministra de Treball italià, me'n recordo, en aquella escena que es va fer viral, estava parlant dels sacrificis, recordeu, en aquella època de l'austericidi, que els italians havien de fer i es posava a plorar, o, per exemple, quan l'Obama, després d'un tiroteig a Wisconsin, que han matat a 30 nens a una escola, es posa a plorar, doncs, escolta, jo són escenes que tampoc em semblen calculades, perquè és evident que l'Obama sap que quan plora, no plora al seu despatx, sinó que plora davant de 70 càmeres, allò serà comentat i allò el farà més humà, però tampoc em sembla necessàriament una mala notícia. Sí que tens raó.
No,
sí que tens raó, que
quan totes, clar,
que quan
tot es
vehicula, sí, que quan, evidentment, que quan tot es vehicula per l'emoció i pel ser bona persona, la política esdevé un moralisme de mossens.
Però
això és fatal, amb això estic totalment d'acord amb tu.
Bernat, si això busca de lligar, perquè jo me'n recordo, per exemple, us en recordeu d'aquell mític plor de la Soraya Sáenz de Santa Maria parlant d'una família desnonada?
Sí.
És a dir, va ser no porno lo següent. És a dir, per tant, jo crec que Colau lliga i ho sap fer. Només dir una cosa d'ella...
Torno a repetir, i no... Escolta'm, precisament no m'he portat ni bé ni malament mai, perquè crec que Ada Colau té un problema, que és una paret. Emocionalment és molt paret. Molt paret, vull dir, que no... És molt poc empàtica. Almenys aquesta sensació dona, almenys amb la gent de fora. Avui ha fet una cosa que jo crec que ha anat acumulant... Aviam si resulta que... Escolta'm una cosa, amb molts criteris. Escolta'm... A veure si no es pot plorar, tu.
Sí, i sobretot perquè ella sap que el pecat porta la penitència. T'ho dic en un sentit. Ella sap que tenir contradiccions és propi de qui pensa en gran. I ella pensa en gran. Saps qui no té contradiccions mai? Els partits petits. O sigui, en aquesta campanya qui ha estat el més coherent a Barcelona? El Bou. El Bou? Era claríssim. Aquest senyor no tenia cap contradicció. El que deia anava a missa. Ara, aquest senyor què farà a l'Ajuntament de Barcelona? Res. Per tant, ella li ha donat a una formació política amb tot el que això comporta, de que s'acaba l'idealisme i s'acaben certes... Li ha donat una força de govern, és a dir, li ha tret unes certes manies...
L'idealisme es va acabar el primer dia que Ada Colau va entrar a l'alcaldia. Ella t'ho ha dit en més d'una entrevista.
Però això té conseqüències.
Des de l'activisme tot es veia fàcil. Ara, ella, el genial que ha fet és posar el seu electorat en una dicotomia molt interessant, que és dir, nois, volem fer escratxes tot el dia o volem edificar pisos de lloguer.
Però deixa'm dir-te que això té conseqüències amb la política en general i la percepció, perquè tot és qüestió de dosi. El que deia l'Iñaki abans, que estic d'acord, és a dir, arribes a la política i acabes fent real polític. Però jo dic, depèn de la dosi, eh? És a dir, hi ha gent com en Valls, de qui ja ens esperàvem que entrés en certes contradiccions, perquè resulta que és un senyor polític de tota la vida. Hi ha altra gent com la Colau, que venia de molt lluny, i ara fa el mateix que fa
però,
el senyor
Toni,
Valls o qualsevol altre.
Vuit anys d'alcaldessa no li treu ningú ja.
No, correcte. No, escolta, o més, eh?
O sigui, la cadira, ja sé que s'enfadaria si estigués aquí, però la cadira ja la té durant 8 anys.
Sí, sí.
Les contradiccions, llavors plorarà, se n'anirà a casa amb una mica més mal d'estómac, però se n'anirà a casa sent alcaldessa.
Perdona, 8 anys...
I això és molt important. I el senyor Maragall ja deu anar pensant en què fem la seva vida.
8 anys o més, perquè jo crec que és la primera vegada que diu, i aquí ho ha dit a Preguntes del Basté, que ja no descarta seguir. És a dir, perdona, allò... Com a persona que segueix la campanya electoral, m'havia quedat amb la idea de que eren 4 anys i més
jo crec que ho he dit més al revés. Dic, probablement no seguiré. Tampoc ha confirmat que no segueixi.
T'ha dit que no t'ho podria dir categòricament. No t'ho puc dir categòricament.
Clar que no seguirà l'Ajuntament.
A la Generalitat no compta com a Ajuntament.
No, jo m'esperava d'ella que durés 8 anys i ja està. És a dir, si ella va dir per regeneració democràtica, perquè jo no crec en l'eternalització als càrrecs, per contra la personalització de la política, 8 anys. A veure, jo no dic que no pensés que ho podia canviar, però algun votant seu...
El primer alcalde o president, que saps que això... passat els 4 anys...
Ja ho sé, Iñaki, però és que, bueno, que dels polítics tradicionals m'ho crec, però aquesta dona... A veure, no passa res, que ja està, que ho acceptem tots, però hi ha un votant d'ella que crec que se n'esperava una cosa diferent.
No, però collons, no ho diguis, si igual no ho saps, no ho diguis, hòstia. Ai, perdó, però és que arriba un punt...
Avui, collons, hosti, joder, portem
bien. No, perquè la frustració de la gent és que no m'estranya després que la gent estigui infartada. Perquè, què diu? Per què ho ha dit, això?
100%.
Per diferenciar-se dels altres.
Acaba-m'ho, en Tolo Sada.
Bueno, dos cosas. Una, sobre lo de que los políticos lloran. Yo, es que, claro, a mí, como a mí me gobernó aquí Fraga, pues, 12 años.
Y si no lloro nunca.
Y Fraga lloraba cada vez que inauguraba un armario empotrado.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, vamos. ¿Era
Núñez? ¿Sí? No, ¿Núñezaba?
Manuel Fraga lloraba, pues, iba a inaugurar un armario empotrado y lloraba.
Cuando estaba gran ya.
Era íbamos a llorar a diaria. Entonces, sinceramente, yo, desde eso que me he inmunizado, es que no me impresiona, o sea, sinceramente no le doy ninguna lectura política, seguramente porque me cansé de darle lecturas políticas a las lloreras de Fraga, ¿no? Hay una cosa que sí me ha llamado mucho la atención durante toda la entrevista, ¿no? Que es que ha evitado en todo momento, o no ha hecho mucha mención a con quién va a gobernar. Es decir, va a gobernar evidentemente con el PSC, se va a apoyar en el PSC, pero claro, con eso no tiene mayoría suficiente para gobernar.
Geometría variable, ha dicho.
Sí, bueno, pero la geometría variable de momento empieza mal, porque, hombre, si se trata de reconstruir los puentes con Esquerra Republicana...
Pinta chungo, sí.
Hoy precisamente no se ha aplicado a la tarea. Entonces,
nosotros tampoco, poniendo el lazo.
Bueno, efectivamente. Efectivamente.
También se rompe...
Bueno, sí, sí. Però també, bueno, ha governat 4 anys en minoria i semblava que tingués 25 regidors.
No, però el que diu l'Anton és veritat. Anton, perquè Celestino Corbacho.
Claro, es que ahora, se abre aquí un escenario muy interesante, que es Ciudadanos se ha partido en dos... Vamos a ver si son dos partes iguales, vamos a ver qué hace efectivamente Celestino Corbacho, si al final la cosa queda 3-3 o 4-2, creo, si mal lo recuerdo, afecto de mayoría sería irrelevante, creo. ¿No?
Quedan en 21, sí.
Sí, quedan 21, efectivamente. Pero claro, va a tener que tomar decisiones. Uh-huh. Es decir, si te apoyas en el PSC... encima nos ha explicado esta dinámica de vetos mutuos, ¿no? Va a ser difícil que llegues a acuerdos con RC. O sea, yo no imagino muchos acuerdos del gobierno Ada Colau PSC con RC. Y solo te queda un sitio donde mirar, que es lo que represente Valls, al que yo no veo 4 años de concejal en Barcelona, no. Sinceramente.
No.
Entonces un poco he visto que en todo momento ha eludido, entre comillas, esa cuestión, y claro, me parece una cuestión relevante, ¿no?
Són les 22 minuts, de seguida Ramon Besa, però abans una persona que tinc oblidada, Pere Mas.
Alerta.
Va per mi, això?
Sí, sí, sí. Què t'ha semblat, Pere?
Bueno, a mi m'ha donat la impressió que hi havia unes quantes trampes camuflades pel que és la construcció del relat. És a dir, el Gripau Valls és un gripau molt gran de digerir, segurament d'aquí tota la tensió acumulada tant en els plors com en la plaça de Sant Jaume. Per cert, estem parlant dels plors i no estem parlant del pacte amb Valls, que seria el rellevant i el substantiu políticament. Igual que estem parlant de guarra, puta i zorra a la plaça de Sant Jaume, i dissabte, a causa d'aquestes acusacions, no estàvem parlant del pacte amb Valls, que això només ho constato amb una certa ironia. I sobre el tema del relat, n'ha colat unes quantes, perquè, per exemple, ha parlat que Ernest Maragall, la nit electoral, va prioritzar el pacte amb Junts per Catalunya. I no és veritat, va proposar un pacte entre els tres, entre els comuns, Junts per Catalunya i evidentment Esquerra Republicana. I sobre el discurs de la Maragall d'aquella nit, que es diu que només va parlar de la república i de la independència i tot això, jo és que mentre parlàvem estava repescant alguns talls, perquè ja fa dies que discutim sobre la importància que va tenir aquest últim discurs de Maragall en el moment d'acceptar eufòricament els resultats electorals. I parlava de governarem els barris, per la igualtat, mà estesa per tothom, inclòs els unionistes i constitucionalistes, acabo de parlar amb la Colau, va demanar un aplaudiment per Ada Colau, va demanar un aplaudiment per Ada Colau, hem de parlar amb ella, sí, busqueu.
Previsor del que va dir.
Ho està buscant.
I ja s'ha agafat el que li interessa.
hem de parlar del futur d'aquesta ciutat, de, també del retorn dels presos i dels exiliats. Vull dir que s'està construint un relat de aquest senyor volia governar en Convergència, a més, Esquerra i PSC són vetos creuats i s'odien a matar i només parlaven de la independència. Jo crec que no és exactament així. Ara, evidentment, jo, dir, és que el gran gripau és la contradicció de menjar-se aquests vots.
Ara tu deies que és una política poc empàtica. I tot està referint a la discursa curta. Però fixa't que la seva política es basa sempre en l'empatia.
Sempre.
Quan tu parlaves amb... Quan tu l'entrevistaves, per exemple, i tu li dius, escolti, però és que els preus dels lloguers pugen molt a Barcelona. Ella no et diu, tenim un pla per abaratir-los, no et diu, jo també pago lloguer. Quan tu li dius, escolti, és que la comunitat LGTBI té problemes perquè té agressions i tal, ella no et diu, estem fent un pla per policia específica, et diu, jo vaig tenir nòvia.
Personal.
Jo vaig tenir nòvia. Llavors, aquesta és una manera que la critiquem molt a Ada Colau, però... que, insisteixo, per la part que ens toca als independentistes, critiquem poc els líders independentistes. És a dir, si tinguéssim el mateix nivell d'escrutini amb les coses que ha dit i amb les promeses que ha dit que faria Ada Colau amb els líders processistes, és que no en quedaria ni un. Quantes vegades has parlat, tu fent entrevistes amb líders del procés i els has dit, escolti, això com ho farem? I la resposta que has tingut és que és, no, és que nosaltres, miri, som bones persones. És que nosaltres estem al, al cantó bo de la història. I tu preguntaves, no, escolti, però això de la desconnexió com ho farem? Això de els Mossos ja ho tenen controlat? No, no, és que nosaltres som bones persones.
Però, Bernat, jo critico la base, que és que crec que Colau tampoc la critiquem tant per això, eh? És a dir, cola molt, cola moltíssim. Home, és a dir, mira là on està. Bernat, on està ella, d'alcaldessa?
Jo no veig opinadors de la tribu criticar amb tanta vehemència els nostres moisesos
aquests dies...
Que la Colau, eh?
Jo he dit així un moment.
Deuen ser coses meves.
D'aquí uns moments... Aviam, una pregunta. Antonio Sada, ¿conoces a Ramón Besa?
Personalmente no, pero soy muy fan.
De aquí un moment Ramón Besa aquí al món a RAC1.
El perquè de tot plegat.
Senyor Ramón Besa, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Com estàs?
Bé, una mica destrempat, però bé.
Per?
Bueno, per moltes coses, no? Jo dic que en aquest moment... formo part d'aquest col·lectiu que està en una sala d'espera que passin moltes coses i no saps què pot passar. Saps com quan et fiquen en una clínica i van passant de metge en metge en metge per descartar fins que no et saben trobar el que tens? Doncs una mica és això, políticament, esportivament, personalment, amb molta... és una situació de gestionar, no és fàcil.
Ara et pregunto per això, però abans, coneixes Michel Platini?
Una mica, no està... molt, però una mica.
Acabem de saber que ha estat detingut.
Caram.
Acabem de saber ara que detingut a França per la concessió del Mundial 2022 al Qatar. Aquesta concessió del Mundial 2022 al Qatar ens pot oferir grans portades, eh?
Mira, jo recordo haver estat al Congrés de la FIFA a Brasil, que és on es desencadena tot el conflicte, perquè a la prèvia, per primera vegada vaig veure la meva vida com els patrocinadors del Mundial, feien una carta demanant responsabilitats a la FIFA de com era possible que els propers mundials s'organitzessin a Rússia i a Qatar. I ho deien els que pagaven la festa, perquè, esclar, si tu ets la Coca-Cola, Budweiser, Nike, Adidas, dius, bueno, escolti, em pot explicar com és que s'ha decidit que es faci a Qatar i que es faci a Rússia i que nosaltres això ens hagi sorprès? És evident que hi havia interessos nord-americans, es va crear la comissió Andy Garcia i a partir d'aquí és on ha anat patant tot el que són presidències de les federacions sud-americanes, les organitzacions esportives a nivell europeu. Clar, tot aquest sistema d'adjudicació que tenien el COI i que tenien la FIFA i que tenia l'administració esportiva s'està demostrant, doncs, que d'alguna manera estava contaminat, en alguns casos podrits, i s'han de delimitar responsabilitats. El que més em sorprèn de Platini és perquè la visió que hi ha de l'esport és que en mans dels esportistes això funcionarà molt millor. El model del Bayern, allò de dir que tothom també està esperant que el Xavi, el Puyol, el Piqué, l'Iniesta, tot això funcionarà molt bé, i estem veient que hi ha hagut gent que han estat exfutbolistes i que també ha participat d'alguna manera o estan acusats de participar en el negoci.
L'únic que sabem és això, que estem detingut pel tema del Mundial del 2022 al Qatar. Ara parlaves de destrempament. Mai t'has plantejat? Has tingut una... El Ramón Besa el portem aquí, entre altres coses, avui. Vaja, perquè ell pot venir, que la porta està oberta quan vulgui, quan li doni la gana, ja ho sap. Però el Ramón Besa, dijous, l'investeixen doctor honoris causa per la Universitat de Vic, i per això l'hem volgut portar avui aquí al programa. Deia que estava destrempat. No et fot il·lusió el demà passat?
Sí, molta, però tampoc sé com gestionar-ho, perquè no és una cosa que depengui de mi. És a dir, quan tu tens a la mà o a l'abast una situació i saps com afrontar-la, molt bé, però vull dir, primer això se m'escapa per sorprenent i tampoc sé qualificar-la o dimensionar-la o contextualitzar-la. És a dir, a algú li pot semblar que una persona l'anomenin doctor honoris causa és motiu de que l'entrevistin en una emissora de ràdio, n'hi ha per tant, perquè se li don tant volum, perquè cau més bé aquest o l'altre...
Perquè com que no porto tant, em fa molt temps no, portar el Ramon Bessi, és l'excusa perfecta.
Però m'entens, hi deu haver molta gent que els nomenen doctor honoris causa. En el meu cas, a mi, evidentment que a mi em fa satisfacció, sobretot perquè si té sentit en algun lloc és a Vic. Jo sóc del Lluçanès i al mateix temps de la Plana de Vic i d'Osona, és a dir, jo defenso la independència del Lluçanès, però no per antagonisme a la Plana de Vic, sinó per a Osona, sinó en tant que és una comarca que geogràficament i històricament té unes certes peculiaritats i que entenc que tindria una forma d'administrar-se millor 13 pobles, que són 8.500 habitants, que no pas un altre. Però vull dir que... No sé avaluar-ho a ulls dels altres. Aquí hi ha aquell punt de vanitat, aquell punt d'egoisme, aquell punt de reconeixement que fa molt difícil de limitar. I llavors algú diu, home, aquest tio és un hipòcrita o fa veure que sempre té aquest paper de trista figura, que no vol parlar de no sé què, de no sé quantos, no ho sé. Per tant, quan em pregunten sobre la dimensió, jo puc dir que estic molt content, però quan m'ho pregunten em costa més de verbalitzar-ho perquè no sé com enfatitzar-ho ni com contextualitzar-ho.
T'has plantejat alguna vegada ser tertulià polític?
No. Mira'm, això, jo et faré una... L'altre dia m'ho preguntaven i hi va haver un moment que el diari El País em va oferir la possibilitat de tenir un càrrec directiu i vaig dir que no, que necessitava un any de màster. O sigui, jo necessitava un any full time per aprendre com funcionava un Parlament de Catalunya, per aprendre què era la cambra, per aprendre tot això, perquè a mi se m'escapava. Puc tenir una opinió, però jo entenc que una cosa és tenir una opinió, una altra cosa és gestionar-ho bé. Per tant, si jo m'interessés o d'alguna manera creies que puc tenir una aportació com a periodista política, econòmica, coses que s'escapin d'una crònica ciutadana, que aquí sí que m'hi atreveixo una mica, precisament perquè m'hi atreveixo una mica i em costen molt, no em veig capaç ara de fer un anàlisi polític o un anàlisi econòmic del que està passant. Sí que tinc una opinió, però és una opinió d'un ciutadà, perquè sí que com a ciutadà, diguem d'alguna manera, milito. És a dir, això no vol dir que jo em refugi que no tingui les meves opinions, però entenc que són irrellevants o que són les que poden formar part de qualsevol gent del carrer. És a dir, jo no m'amago, per exemple, que estic empadronat a Perafita, que, per tant, em preocupa molt més la gestió del municipi de Perafita. Estic molt content perquè ha sortit escollit l'alcalde, que és Ramon Casals, que és Junts per Catalunya, que és un partit amb el que jo no he militat. Bé, de fet, jo no he militat mai en cap partit polític. Sí que vaig estar un temps al SUC i em vaig presentar en les eleccions municipals l'any 79.
Calla!
Avalat per el senyor Quim Capdevila, fa poc reconegut mestre xocolater de Vic. Sí, sí. Vull dir que bé, formava part en aquell moment el que era el SUC i les forces progressistes. A partir d'aquí només he estat a Unió de Pagesos, perquè jo era pagès i amb el meu pare doncs militàvem a el que era la Unió de Pagesos. Però vull dir que sí que milito com a ciutadans. Ha sortit Ramon Casals, que és un company de la infància, però al mateix temps, per primera vegada dels ajuntaments democràtics, han sortit tres regidors, o sigui, són 4 i 3, que estan vinculats a la CUP i que, esclar, en un poble com Perafita, dius, la CUP, doncs és un símptoma de jovent, de tios que, ambiciosos, que volen canviar el poble, dirigits pel Gavi Rodenes, i em sembla extraordinari que pugui passar. Per tant, em preocupa la gestió d'això. Em preocupa el de Colau, sí que em preocupa per fer lectures polítiques, perquè també de moltes vegades les pots fer a nivell esportiu. És a dir, un PAC, jo sóc partidari d'alguna manera de la llista més votada, perquè jo crec que el sentit comú et porta que és el primer que hauria d'imparar, però després hi ha certes aliances que poden semblar-te més sorprenent o menys sorprenent. Vull dir que he seguit molt atentament lo de l'Ada Colau perquè sí crec en la política encara, i crec que tot aquest conflicte només es pot resoldre des de la política. No es pot resoldre, o em fa molta por que resoldi, des del punt de vista del gas sentimental, perquè ho he viscut molt futbolísticament. Llavors, si tu em dius, tu tens un anàlisi polític dels que està passant, doncs sí, em fa por el gas sentimental, perquè quan s'activa el gas sentimental s'instrumentalitza i es fa de mala manera, malament. Això és un conflicte polític que necessita una solució política i s'ha de ser exigent amb els comportaments polítics. Llavors, qui pot demanar responsabilitat als polítics són els analistes polítics. Jo puc tenir la meva opinió. continuant amb aquest context, una de les coses que estic analitzant i m'ho passo molt bé és l'utilització d'un determinat llenguatge que jo pensava caducat i que s'utilitza a granel i malament. O sigui, cop d'estat, rebel·lió, sedició, falta un país no democràtic... És a dir, la gent, tenim un argot de 20 paraules i les anem fent servir així a granel sense a por ellos. És una paraula totalment esportiva. A por ellos va sortir als camps de futbol i vull dir que s'ha impregnat una mica aquesta futbolització de la política i en aquest punt sí que és el que m'interessa, però com a espectador.
En tot cas, Ramon, hi ha una frase... Sí, jo crec, per exemple, que durant molts anys el País va ajudar molt, fa molts anys, va ser dels primers en posar el periodisme esportiu allà on molts creiem que correspon, a partir de l'aparició, per exemple, del Manuel Vázquez Montalbán escrivint articles sobre el barcelonisme, o a treure el cap al Sergi Pàmies amb el famós doctor Culé. Perquè no has estat molt fart de sentir allò tantes vegades... Fa molts anys es deia el que vale, vale, el que no para deportes. I una altra de les frases que s'ha dit també darrerament és... Bueno, això aquest és d'esports.
Sí, però això crec que ha donat el tomb. És evident... Mira, fa poc vaig estar a la presentació del llibre de Kubala, editat per Calígraf, i que el Josep Maria Sòria ha fet un pròleg, i recordava tot el que va ser la transició, justament aquesta, en què el periodisme esportiu era un periodisme menor o era un periodisme vinculat al règim, i que feia doncs, que figures com Ibáñez Escofet o figures com Manuel Vázquez Montalbán doncs, transcendissin. Això va arribar un moment que es va normalitzar, i ara diria que molts, per ser periodista esportiu, abans penalitzava, vull recordar el cas d'Antonio Franca Estadella, que firmava Antonio Bigatà, perquè es va recomanar que no es malgastés el seu nom en una secció d'esports si és que es volia dedicar a la política. Aquest seria el símptoma de lo que passava en un determinat moment. Ara tenim Jordi Basté, una persona que surt d'esports i dirigeix el programa de més audiència. Podríem parlar d'Antoni Bassas, podríem parlar de Vicente Jiménez, que ha sortit d'esports, ara tornant a la direcció de l'AS, però que ha estat portant director adjunt del diari El País. Podríem parlar de l'Aleix Martínez Roig. O sigui, hi ha hagut tota una cantera d'esports que ara no penalitza, sinó que puntua. Llavors entra en una cosa ni l'altra. És a dir, el periodisme esportiu ha tingut un temps d'una gran valentia, però també ara crec que hem caigut en un hooliganisme. Un hooliganisme extrem, que mentre abans la gent no tenia problemes en dir, bé, jo sóc del Barça, jo sóc de l'Espanyol, però no negava mai els fets, ara és aviam qui és més culer, i com que és més culer ha de ser més antimadridista, i per tant l'Espanyol el que és el veí, i l'utilitzes quan et sembla bé. I a Madrid al revés, el gran protagonista del culebrot és el Madrid, l'enemic és el Barça i el veí és l'Atlètic de Madrid. I amb això vas fent, però que informativament jo crec que moltes vegades és pobre, ens costa molt seguir l'actualitat esportiva, i en canvi ens hem convertit molt hooligans de cadascú del seu club.
Com s'escriu d'aquesta manera, Ramon?
Com s'escriu? Bueno, doncs mira, una de les coses que intento fer últimament és ser més descriptiu que conceptual. És a dir, més descriptiu vol dir t'ha agradat el partit, no t'ha agradat, qui ha jugat bé, qui ha jugat malament, no més que el que suposa. Intentar recuperar una mica el que és la informació i destriar-ho de l'opinió. Una de les coses que ha provocat el trànsit del paper al digital no és una qüestió que a mi em preocupi més o menys que el paper desapareixi. Si és que han de desaparèixer els diaris, que desapareixin. Si és que els empresaris han de fer de condició de que el paper està caducat, que l'eliminin. Ara, hi havia una sèrie de un mètode de producció que funcionava i que ara no funciona. És a dir, un article d'opinió portava un determinat codi i una capçalera. Doncs si era el consultori del doctor Culé, tu sabies que estaves llegint opinió, no estaves llegint informació. I ara en una web és una gran calaixera que tothom hi aboca el que li dona el gust i la gana i et perds. No hi ha una jerarquització de les notícies, no saps el que és important de el que és banal, no saps qui és bo de qui és dolent. I on acabes? Fent, en lloc de comprar capçaleres, fer una llista de favorits. Llavors dius, mira, jo quan em llevo el dematí em llegeixo aquests 10 tios, perquè d'economia aquest és fiable, perquè d'esports aquest crec que diu coses importants, perquè de... Llavors cadascú s'ha fet el seu quiosc. I això, llavors, harmonitzar-ho és molt difícil. Per què? Perquè l'accés a la informació també cada cop és més difícil i l'opinió està guanyant molt terreny a la informació.
Quina relació tens amb la web? Sí, és a dir, amb aquest aparell, és a dir, amb la web tu ets de paper, quan diu que ets de paper, sí, ens hem d'adaptar tots, els que ens agrada llegir paper, saps, Ramon, que a mi m'agrada llegir paper, arriba els caps de setmana i llegeixo paper, i tinc a la tauleta i es pot llegir amb iPad, però un llegeix en paper. L'agrada llegir en paper? Antic, digue el que vulguis, un altre, tocar el paper, sí, és un que som així. Bé, antic, rupestres, digues com vulguis, però sí. Però a més hem de conviure amb un món, que és el món digital, sí. Però el món digital també és, per exemple, el Ramon ves al Twitter, és a dir, el Ramon dins de les xarxes socials. Clar, tu això com portes?
Jo procuro familiaritzar-me, després ja m'ha passat. O sigui, també primer tens una actitud preventiva de dir que això no porta al lloc. Jo el que vull és que els interlocutors siguin dels meus. O sigui, jo vull discutir si aquest titular va amb aquest adjectiu o sense aquest adjectiu. I amb la web això és molt difícil, perquè es fa moltes trampes. És a dir, per provocar el tuit es fan preguntes, cosa que, per exemple, un titular a nivell de paper no s'admet una pregunta. És a dir, s'has de titular, te l'has de buscar. Llavors, la gent vol el clic. Clar, si el teu interlocutor no és periodista o és una persona que està molt pendent dels clics que produeix i tot això, llavors tens no tens una discussió periodística, tens una discussió de mercat. Jo aquí em porto molt malament, perquè jo mai m'havia mirat si em llegien o no em llegien o si estaves pendent o no. Ara, en canvi, tot arreu hi ha uns rànquings, la més llegida, i això crea, la redacció crea unes angoixes terribles, perquè hi ha gent que es creu que és un... O sigui, la gent ja no pensa en ser periodista, pensa en ser famós. Uh-huh. I això és un... És que els periodistes, quan jo començava, el famós estava renyit amb ser famós. Volia ser un bohemi, un transgressor, un tio que volia veure món. No volia sortir a la televisió ni a la ràdio. I ara, en canvi, aquest famoseig ha pervertit el que és la funció d'un periodista. El periodista ha de ser anònim. L'important és la notícia. Després pot ser que el que ho expliqui per ràdio o per televisió tingui més o menys gràcia. I els dels diaris han de saber escriure. Això de que tothom serveix per tots els mitjans també és mentida. Hi ha gent que pot escriure molt malament però tenir una capacitat comunicativa amb una ràdio extraordinària, però que un cop la passes d'una ràdio i va a una televisió, la càmera no l'estima i fa un efecte rebuig. És a dir, això de que tots valem per tot, que la web la sap fer servir tothom, no. I tot aquest taller obrer que funcionava ha estat esmicolat i no ha estat substituït. De moment estem amb això, amb un gran caos que no sabem on acabarà. Hi ha gent que ho fa més bé, hi ha gent que ho fa més malament, però aquell mètode que servia, antic, caducat, o com li vulguis dir, jo ja en participo, no ha estat suficientment, o no ha estat substituït per un altre model de producció ni per un model de negoci, perquè aquí també tots hem fet trampa. Jo tinc la gran sort, sóc més gran ja que tu, d'haver viscut una època de puta mare. Jo m'ho he passat molt bé, he estat un tio afortunat, però això s'ha acabat. Per què? Perquè quan tu arribaves, per exemple, en un diari et deien no pot cabre més del 50% de publicitat, i es tancava. Va arribar un dia un senyor i va dir, no, escolti, vostès són gilipolles, vostès han d'admetre més publicitat perquè guanyaran més calés, si guanyen més calés tindran més poder, com que tindran més poder seran més independents i, per tant, els anirà més bé la cosa, els treballadors estaran més contents perquè treballaran menys. Es va acceptar més publicitat. Després de la publicitat vam passar als regals. Primer regalaven enciclopèdies, després regalaven llibres i després regalaven televisors i neveres. Ara que hi ha ni televisors, ni neveres, ni publicitat. I on estem? Que el model de negoci ha caducat. S'ha substituït? No. S'ha dit, no, és que el paper ja no serveix. Bueno, no serveix. Són vostès els que han inflat el negoci i que nosaltres hem estat còmplices, perquè nosaltres ho hem aplaudit. Perquè hem viscut a puta mare. Però tots començàvem treballant per 25 pessetes la notícia, no perquè et fotessin un monument i et posessin una nòmina i les empreses et fessin un quadre directiu i et donguessin, miri, com que aquest any hem guanyat aquests beneficis, cobrarà 2.000 euros extres. I deies, cony, tu, me'n vaig de vacances on sigui. Val? Doncs hem caigut en aquesta trampa. Per tant, som còmplices. Ara jo dic que en tot aquest procés, si els periodistes no hi participem, estem morts. Perquè ara hi ha a ulls de la gent, nosaltres som una classe contaminada, ja no tenim només la veritat, sinó que pot sortir qualsevol persona de la xarxa, pot saber més que tu, som més vulnerables, som més fràgils. I si no fem alguna cosa, tots acabarem treballant a la comunicació corporativa, o acabarem que el periodista tradicional, com jo el concebo, doncs s'ha acabat. I això és el que sí que em preocupa i fa que estigui certament una mica, o que estigui destrempat, com deia.
Anton, vols dir alguna cosa?
No, estaba aquí escuchando atentamente a Ramón.
Hombre,
como le escucho siempre, compartimos siempre que le escucho en otra casa, no en esta, en la que también colaboro.
En la SER,
siempre le escucho, pienso lo mismo. Mira, otro intentando explicarles que además de Madrid hay algo más y fracasando estrepitosamente, igual que yo, ¿no? Estaba escuchando atentamente y estando de acuerdo con todo lo que has dicho, especialmente con las últimas reflexiones, yo creo también, yo no soy periodista ni pretendo serlo, ni me presento como tal, ¿no? Yo me dedico a la universidad, a dar mis clases y colaboro en medios de comunicación. Pero visto desde fuera, yo creo también parte del problema que tiene ahora mismo el periodismo, además de todas estas cuestiones empresariales que has comentado y has descrito perfectamente, yo creo que también tiene que ver con que los periodistas no acaban de encontrar su rol en el mundo digital, ¿no? En el mundo analógico el periodista era, digamos, el intérprete. Era el que te ordenaba la información, era el que te presentaba las noticias, te jerarquizaba un poco las... Porque el oyente, o sea, el espectador, el lector, prácticamente no tenía acceso directo a la información. Era como un intermediario. Pero claro, en el mundo digital eso ya ha desaparecido.
Claro.
Es decir, el el espectador, el usuario, ya no necesita un intermediario. Es más, el usuario muchas veces se convierte en editor de la información y edita su propia información, ¿no? Yo creo que eso es algo que los periodistas o el periodismo no acaba de encontrar su rol en ese nuevo mundo digital donde ya no puede ser un mero intermediario, ¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo, Antón. Buenos días. Pero en el fondo intento reivindicar lo que es la gestión de la información. Es decir, ahora los intermediarios están mal vistos, no solo a nivell periodístic. Qualsevol intermediari, per exemple, jo que vinc del món de pagès, me sigues en català, Anton.
Perfectamente. Si no, más mal.
No, perdona, ja, no? Però vull dir que de vegades...
No, la intimidad.
Disculpa.
Con andar. Solo con andar. La intimidad solo con andar.
Però jo, per exemple, treballava a pagès i entenia doncs, que el meu pare, quan havia de vendre les patates o havia de vendre bestiar, havia de vendre el que vulgui, el que preferia no que no hi haguessin intermediaris. Llavors, en aquella època no hi havia més necessitat. I ara, cop i volta, tots els pagesos quilòmetre zero, productes de proximitat. Dius, bueno, però si això fa molt de temps que ja existia. Doncs el periodisme és exactament... Aquest és un ofici que la gestió de la informació exigeix una certa praxis i una... O sigui, tu no et passes 4 anys o 5 anys de fent un grau o treballant en determinats mitjans perquè sí. Ho fas perquè tu prens cada dia anar al mateix lloc. És a dir, si tu vas al Camp Nou per treure les notícies del Camp Nou, has de conèixer els serveis mèdics, has de conèixer el que obre i tanca la porta del camp d'entrenament, has de conèixer la persona que controla els lavabos, has de conèixer tot aquest món. Si tu no hi vas cada dia i no el practiques, això des d'una web no ho faràs. És a dir, has d'exercir-ho d'alguna manera. I això el que han fet, han tancat tots aquests conductes. Les empreses han decidit, doncs a partir d'ara aquí, no bé, vostè ja farà el diari des de la redacció. Ja li enviaré cada dia el comunicat, a les 7 sortirà el senyor Vives, a les 8, i si algú té algun telèfon doncs particular, doncs aleshores si ets Jordi Basté i truques al president del Barça, doncs
no em diguis aquest tema, que l'altre dia la vaig fotre a l'alçada d'un campanar.
Però no sé si em segueix a l'Anton. El problema que ara tenim és justament aquest nou rol, quin és el que hem de fer nosaltres. Ja, això ja no serveix, sí. Això ja no val, perquè l'accés a la informació s'ha convertit molt complex. Ara, doncs hem de fer que les empreses, com a mínim, no es doni sempre per bona la comunicació corporativa. Això és una sortida professional extraordinària, estic molt a favor de la gent que fa comunicació corporativa, però resulta que els que estan a l'altra banda han de negociar, no han de donar per bo tot el que sigui el que digui les empreses periodístiques, les empreses audiovisuals, les empreses de qualsevol sector de producció, vaja.
Les universitats. Iñaki, què volies dir?
Per això, diguem, aquesta utilització, no, d'un búnquer, utilització al Twitter, no, a vegades al Barça o a molts clubs ja no parlen els jugadors perquè els interessa Instagram, però jo crec que per mi reforça la figura del periodista, per exemple, doncs, qui vol saber què passa al Barça, una anàlisi del partit, sap que pot trobar Ramon Besa. I no té que complejar el País. Ja pot llegir a tu directament. Jo crec que reforça la figura dels periodistes i interlocutors. L'altra cosa és que les empreses, també, en general, per retallar gastos, a vegades no s'aposta per aquell periodisme d'estar al carrer, per això val diners, i de seguir
l'engaixió. Exactament. Tu has dit la paraula.
Però crec que la figura... Jo no sóc tan pessimista la figura del periodista, no? La figura de l'expert, jo crec que es reforça en aquest mar de molt soroll, de molta informació que no saps d'on ve. Justament, alguns referents són més necessaris que mai.
Sí, però s'ha d'invertir, com tu has dit. Tu has dit la paraula diners. És a dir, per començar, la gent s'ha acostumat a la informació gratuïta. No paga per la informació.
Aquest és el problema. Efectivament. A partir d'aquí,
si ningú...
Mira, yo solo voy a daros un dato. Cuando yo empecé a dar clase en la Universidad de Santiago en los años 90, Dios mediante, en la Facultad de Ciencias Políticas, entrabas en clase y siempre había 10, 15, un 20% de alumnos con el periódico. Hoy, no sé cuántos años después, sí. Varias décadas después, sí, sí. No encuentras un alumno con un periódico nunca. En ciències polítiques, imagina't en farmàcia.
Bueno, a periodisme tampoc. Jo els demanava que entressin per entrar a classe de 15, que eren un seminari, un sol conduït, que era un diari, i em posava unes cares de drama com si els estigués matant la mare directament. I jo els deia, però si vosaltres estudieu periodisme. I, bueno, segurament ens hem d'adaptar a aquesta realitat, tot i que...
No, però que la gent no... cree que la información es un bien gratuito.
Sí, sí, sí.
Entonces, esto de... Claro, pero es que eso es un círculo vicioso. Es decir, si no pagas por la información, no puedes invertir en la información.
Sí, el que passa és que a poc també m'han anat incorporant maneres de pagar per continguts. És a dir, us en recordeu fa uns anys que semblava impossible que paguessin per una cançó, paguessin per... Ara ja ho hem incorporat, això amb el Spotify i companyia. I també és veritat que els diaris gratuïts, que van ser un boom en el seu dia aquí, per allò us en recordeu, quan van arribar els gratuïts i semblava que es menjarien tot, també han acabat reduïts al seu espai, no? Segurament aquí guanya molt el que deia el Ramon de la... Jo crec que la part positiva de la part negativa que deies tu, dels nanos que volen, que pugen ara i que volen ser més famosos o coneguts o influencers que no pas periodistes. Hi ha la banda positiva que és la marca personal, és a dir, hi ha persones que si tenen alguna cosa a dir, avui tenen més plataforma i possibilitat de ser prescriptors, no?
Això és evident.
El Bernat Déu volia dir alguna cosa i anem a acabar. Ai, la Rocío també.
No, és igual.
Una pregunta a Colel i podré fer.
Sí, després.
No, jo,
que no tenga que ver con el procés, Bernat, por favor.
No, en absolut. No, si no sabes las pocas ganas que tengo de hablar del procés. O sea, ni te las imaginas.
Bueno, pero que no acabe en el procés, d'alguna manera.
Però, bé, jo en primer lloc dic, i és una elogi al Ramon, que aquesta entrevista demà s'hauria de passar a moltes facultats de periodisme del país, i no només de periodisme. I després, clar, quan li has preguntat com estava i t'he dit que has trempat, clar, jo pensava, és una sensació que ara compartim molta gent. Aquest gest de destrempament per la política, per l'esport i el periodisme, i a més la figura del Ramon és especialment interessant perquè també ha estat mestre de periodisme i de periodistes. Llavors jo potser és que estic molt existencial avui, però et volia preguntar si tens esperança per alguna cosa. Si hi ha alguna cosa que et faci trempar, perquè a mi avui en dia, a part de les, diguéssim, les més animals que ens passen a tots, diguéssim, però jo avui en dia em costa, que vols que et digui, jo també estic una mica així com dient...
Costa, busques refugi, és a dir, jo per exemple trobo, m'ho passo molt bé anant al camp de futbol, és a dir, aquesta sensació de preparar l'ordinador, la motxilla i anar a un camp, no saps si hi ha wifi, no saps si et fotran a dalt un tio que fa 1,90 m i no podràs veure la porteria de l'altra banda, és a dir, aquesta emoció, el dia que perdi aquesta emoció, llavors estic caput, perquè vull dir que faig els partits des de la... que és el que ens hem acostumat, fem els diaris des de les redaccions, i això és un problema nostre, no és de cap empresa periodística, perquè no val cap duro, la gent ja s'ha acostumat. És que el futbol es veu millor per televisió, fals. Per televisió veus el que vol el realitzador. Els ulls, i això ho podríem aplicar al judici, al Tribunal Suprem, i a moltes coses. Les coses, tu, justament, la gestió de la informació passa perquè tu tinguis la teva mirada, perquè un realitzador de televisió et pot vendre el que li dongui el gust i la gana.
El framing, l'enfocament...
Aleshores, mentre tens aquesta trampera de dir, contra qui juga el Barça dimensi? Ai, contra el Betis, ui, doncs no hi vaig perquè em fa mandra. Doncs sí, per què? Doncs perquè passarà alguna cosa, veuràs algun... Aquesta emoció...
O sigui, tu entres al camp i encara tens palleta
sí,
de
i
gallina de piel, perdó.
No hi ha res més... Jo sempre dic que hi ha una diferència entre el periodisme i els periodistes i els escriptors. El vertigen que té un periodista a l'hora d'apretar l'enviar, el sent quan s'acaba la crònica, que saps que t'estan apretant pels collons i tens un minut i no tens més, això no té preu. És com, em perdó l'expressió, ho he dit moltes vegades i la gent s'enfada, és com un polvo, no té marxa enrere.
Bueno, sí, ja. No sé si la metàfora
sí,
és adequada.
No sé si és l'adequada o no, però vull dir... No, com un xute. No pot rectificar, és a dir, en canvi, tu, quan tu fas literatura, pots tornar-t'hi a fer, pots barrejar-hi ficció, el que vulguis. Ara, el moment de que s'acaba el partit i apretes aquell moment i dius...
Ja està.
Enviat. Ja està. Aquesta emoció és el que em fa viure encara per tenir un cert contacte amb la realitat.
És com hablar català en la intimitat.
Rocío, vols dir alguna cosa?
No et preocupis, si has de tancar, perquè li volia fer una pregunta al Ramon. Hola, Ramon.
Hola, què tal, Rocío?
Què tal, com estàs? No, perquè jo que estic... Això que has explicat tu de la desintermediació, que no només passa en el periodisme, passa, més igual, els sindicats abans intermediaven els partits polítics. Jo crec que el que està en qüestió és tota l'estructura, si vols, de... fins i tot de democràcia representativa, no? O sigui, si això és tan important i ens està passant en tot, per què? I vull dir, els periodistes us importa, els que podem tenir algun altaveu ens importa, per què parlem tan poc de tot això? Per què dediquem tan poques energies públiques a tot això? Perquè jo no ho sé per què, m'agradaria saber la teva opinió.
No ho sé. Jo crec que, si em sap molt bé, no tinc explicacions. El que sí és evident de que la complexitat de Catalunya i la diversitat és el que ens dona molta riquesa. És a dir, ara hi han hagut totes aquestes plataformes civils, estem acostumats, molta gent als clubs, als ateneus, aquesta xarxa social, sigui, l'ANC, l'Òmnium, tot això és un moviment que en aquest moment està a l'aparador i que la gestió d'aquest aparador entra moltes vegades en conflicte o com a substitut de partits polítics, d'organitzacions i el que vulguis, i aquest totus revolutum fa molt difícil la gestió i de saber qui s'ha de donar més o menys protagonisme. Però jo prefereixo aquesta diversitat que no pas el monocultiu, no? De dir, és el que ens agrada, sempre poso la metàfora del mar-muntanya, Barcelona-Catalunya, què és? Mar-muntanya, seny-rauxa, blau-grana, blau i blanc i blau. Són dues forces que moltes vegades són antagonistes, o que d'alguna manera es rebutgen, però si arriben a anar en la mateixa direcció són imparables. Això ha passat, doncs, jo què sé, amb el Barça posem nuñisme, cruifisme, hi han hagut moltes alternatives, i aquest mestissatge és el que és molt complex de gestionar, però que quan s'aconsegueix fer-ho, tot va al millor. Jo tinc l'esperança de que, tot i estar destrempat, que hi hagi gent suficientment lúcida. Potser també estem en un moment de crisi de lideratges, o com a mínim els líders que voldríem a mida, segurament perquè tot ara ho fem a mida és més difícil que no pas abans, però tinc l'esperança que aquest és un país suficientment ric, suficientment també més intel·ligent per no caure simplement en aviam qui la fa més grossa o qui la fa més llarga, que és el que, i perdó per l'expressió, que es pot interpretar com a machista o fora de to, però en el sentit de dir, en aquest combat el perdrem sempre respecte a el que és el nacionalisme espanyol o el que és l'Espanya més que ara d'alguna manera ha ressorgit. I amb això no estic fent una soflama independentista, estic dient que la independència no surt de gratis, crec que s'han fet molts errors, però entenc que la diversitat catalana en aquest moment és molt més rica que no pas aquest sentiment de dir Espanya una única, grande i libre, i que la gent que intenta de fer de lligam o de sortir-se'n, massa sovint també és desqualificada quan crec que estan fent esforços partits que no són ben considerats, però que ho estan fent prou bé.
Aire per acabar, eh?
Per acabar. Pregunta colorada. Jo, que com tants altres culers soc molt de... Abans que parlàvem de Merlí, que va recuperar fa uns temps, del Carpe Diem, viu el moment i gaudeix molt perquè vam viure moments bastant xungos en el passat i ara els hem de gaudir. També soc d'aquesta nova versió spin-off que faran, Sapere Aude, volem saber. Pregunta. Ahir, escoltant el Basté i el Bassas, vaig tenir un moment inquietant d'angoixa d'aquesta que deies tu ara d'estar esperant al metge, quan van esmentar la paraula decadència. Hem d'estar preparats per la decadència, i en què consistirà això i com afrontar-la.
És pregunta de whisky.
Per acabar.
Per acabar amb bon
les notícies. Per acabar de bon humor.
Anem cap al Dray Martini.
És justament rebel·lar-se contra la decadència. Jo, d'alguna manera, també veig que el futur que ve al Barça no és fàcil. Però també entenc que ens porta el que és a la cultura d'equip. A mi el que em preocupa és la substitució de l'ídol per l'ídol, el vedell d'or per el vedell d'or. Ara ja estem si ha de venir Neymar o ha de venir Griezmann com a solució a tornar a recuperar el trident. En canvi, estem afavorint la imatge de marca. I ens hem oblidat una cosa molt catalana i molt culer, que és la cultura d'equip, el sentit d'equip. A mi em preocupa molt més el lateral dret, com sortirem de jugant a futbol des de la defensa, quin serà el centrecampista, que no pas fitxar un jugador que sigui un gran pòster que et permeti aguantar el gas sentimental fins que perd. La Champions no la regalen, o sigui, s'ha de guanyar. I llavors la gent, aquest, què ha passat? Que ara el gran desengany, la gran decadència ve perquè tothom creia que era paraula de Messi. Fins ara havíem parlat del Barça de Cruyff i del Dream Team, havíem parlat del Barça de Pep. I de cop i volta apareix un senyor que es diu Messi, diu, esta copa tan linda i deseada, i la gent diu, bueno, Messi no ens enganyarà, amb Messi la guanyarem. No és que la prometés, però aquell desig es va convertir gairebé en una obsessió. I el dia que no es guanya, tens la sensació d'un orfandat terrible, perquè dius, si ja et falla Messi, com ho arreglem, això? Ara, crec que el missatge de Messi és justament que s'ha donat compte que la Champions, les lligues, no es guanyen amb amics. És una lliçó també per la política, crec jo humilment. Es guanyen amb gent que et fa pensar, que et fa competir, que et fa lluitar. Si anem tots abraçats de la mà com si balléssim una sardana o tocant el virulai, aquí no hi ha res a fer.
Pues és un bon consell.
Aplaudiments per part de la graderia.
No, és que això ens hauríem de tatuar.
Contra la decadència.
11 i 3 minuts. Vinga, el Pere Mas, va, per anar trepitjant l'ull de poll. Vinga.
Obra de mi, què vols que digui, després de sentir el mestre Besa? Aquestes tonterietes o frivolitats que es diuen a l'ull de poll?
Sí.
Bueno, intentarem fer... Sí, home, bueno, i més amb el Besa escoltant
de cos present.
Sí, exacte, efectivament.
A més, amb el Ramon Maria de cos present, què dius tu?
Ramon Maria, sí, home, sí. A més, avui els tertulians, és que no han pogut parlar, bastia començar dient, són molts. Bueno, són molts, i a sobre hi han posat la Colau, i han posat l'Albiol, i han posat el Besa, tot i que entre els artistes convidats hi ha hagut una estrella rutilant, Ada Colau, perquè ha fet una cosa que és un valor molt important en ràdio i en televisió quan es fa en directe, que és que passi alguna cosa inesperada, que té un valor comunicatiu molt bèstia, i aquí és el que ha estat concretament els plors. La seqüència ha estat el Basté dient-li: has pensat, aquí us quedeu, me'n vaig cap a casa? S'ha sentit un silenci, clar, que escoltem la ràdio i que no la veiem, no sabien què passava, i llavors tu has explicat que plorava, ens ha dit que era perquè pensaven els fills, i hem anat a publicitat, i ens hem perdut el que venia al darrere, que segurament no llegirem a La Vanguardia. Resum, Valls passava per ahir, jo no he agafat els vots, i el Basté de passada fotent-li un parell de castanyes ben simpàtiques. El tall d'ella, parlant de les operacions estranyes, i el tall del Valls dient: si voleu fer fora la Colau, voteu Valls, que com s'ha demostrat, s'ha complert perfectament. Una repassada ràpida, molt ràpida, dels tertulians. El Bernat de Déu, sobre la Colau, dues coses. Si avui hagués anat a fer un esmorzar de Forquilla, m'ha semblat sentir a la bodega Gelida, o Cal Gelida,
Gelida
hauria arribat, sí, arribat a la conclusió de: aquesta tia és boníssima, en el sentit de, bueno, doncs això, és molt bona amb el discurs. I sobre el procés ha trobat un paral·lelisme. No li critiqueu a la Colau les expectatives creades si amb el procés ha passat el mateix. El Toni Aire, un avís pels seus alumnes: vagin a classe amb un diari sota el braç, que això segurament suma un punt, alguna coseta. I ens ha fet d'espin doctor de la tertúlia. Ha descrit o ha radiografiat la política emocional utilitzada avui per Colau. A Catalunya hi ha dos noms més: Puigdemont i Junqueras també són així. L'Iñaki Llacurí estava preocupat per la seguretat a Barcelona, cosa que ha permès que l'alcaldessa digués que ara tots els Mossos volen ser guàrdies urbanos. I no m'ha quedat clar, Iñaki, si t'has cregut o no t'has cregut el discurs de Colau en la interpretació que has fet després. Però deixem-ho així pel misteri. Rocío Martínez Sampere, ella també és una persona comuna i té fills, li ha vingut a etzibar a la Colau. De fet, m'ha dit: a mi també has invocat els nens, que és una cosa que passa sovint, no? Adiós pongo por testigo, has dit, parlant dels fills. Però hauries de pensar una cosa, Rocío. T'haurem de rentar la llengua amb lleixiu, perquè has dit la següent frase: però collons, no ho dic jo, si ho saps, hòstia. Bueno, no es parla així per la ràdio, eh? Sàpigues que això
tota
no
la
és correcte.
Disculpa.
En lleixiu, i més si escolten els nens. Anton Losada, dues coses: és evidentment de Vox, perquè ell ha dit: de casa se viene llorado, com el pàcaro aquest de Vox,
sí.
I ell no és tonto, ell no és gens tonto. No té cap dubte que els comuns han pastelejat la Diputació de Barcelona amb els socialistes i companyia. D'artistes convidats, com hem dit, el ressenyat al viol, bueno, Ramon Besa, invocant el mestre Pep, el puto amo, o sigui, un puto amo del locutori, en aquest cas, serà doctor honoris causa de la Universitat de Vic. Serà doctor, però ha vingut aquí en plan doctor no sé què em passa, o sigui, preguntant-se ell mateix què li està passant. S'ha descrit com a destrempat per tota la situació. Independentista del Lluçanès, Pere Fitenc, més explícitament, pagès i contra el gap sentimental per resoldre el conflicte polític. Jordi Basté, impecable, bueno, excels, tot i que han descobert que el locutori s'ha convertit en una sala de tortures on la gent acaba plorant, i dues frases per anar acabant i que passi el que hagi de passar. Una d'Albesa, sento Albesa per treure la fase una mica fora de context. Jo he tingut de veure, perdó, he tingut la sort de viure una època del periodisme de puta mare. Pues venga. I el Toni Aire, palante, exacte. I el Toni Aire mencionant o parafrasejant un grup de música que es diu Carolina Durante: te pido perdón por no ser mejor que nadie.
No s'admetran comentaris. Aquest programa és un contenidor moltes vegades d'entrevistes i de tals, eh? I qui vindrà? Pues ja sabem que dijous, com avui no ha pogut ser, pues dijous vindrà García Albiol aquí al programa. D'aquí una setmana, dimarts que ve, ui, si tot va bé, és que vas que m'han dit que ho puc dir, sí, però ho dic i d'aquesta manera. Tindrem dos personatges antagònics entre l'un i l'altre, o tenen a veure... No, crec que poc a veure tenen. Sí que són alts. Dimarts que ve, en aquest estudi, José Luis Rodríguez Zapatero, qui va ser president del govern d'Espanya. Oh. I després, Ricky Rubio, jugador de la NBA, jugador de Badalona, una persona molt lletraferida, i que val la pena molt escoltar també, aviam què farà. La setmana que ve, dimarts que ve, per tant...
Però no, no ha que venir, no?
Tu sempre.
Apoyaré
tu presència. Gràcies, amics i amigues. Fins la setmana que ve. Oh, gràcies.
Adéu, gràcies.
Demà passat, a mi. 11 i 8 minuts. D'aquí un moment, Jordi, al Taió, per a 15 dies del final de la declaració de la renda, i després la palla a l'ull amb el gran Roger Coma, aquí al Món RAC1.
Del 19 de juliol al 4 d'agost vine al Festival Jardins Terramar de Sitges. Aquest estiu amb el nou pop-up Terramar. Una finestra oberta a l'art local amb pintura, dansa, teatre, música, gastronomia i l'espai d'artesania i moda mediterrània. Amb accés gratuït del pop-up des de les 7 de la tarda i fins a la mitjanit. Tot a festivaljardinsterramar.com.
El perquè de tot plegat.